App de RAC1. Tots som més 1.
Són 8:45, bona nit.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
És dilluns 22 de maig. Està bé que avui tothom s'apunti al carro de parlar de racisme, encara que, com passa moltes vegades, sigui perquè el debat s'hagi posat de nou sobre la taula arran d'un cas que té el futbol com a escenari. Però vaja, que si ha de ser perquè se'n parli, doncs benvingut sigui. Avui he sentit tertulians, polítics, entrenadors, etc., dir que aquí no som racistes. I a veure, una cosa és no ser racista en el sentit de no ser-ho a consciència, o en el sentit que majoritàriament la gent no va insultant pel carrer o agredint persones pel seu color de pell, o referint-se que l'Estat no promou situacions racistes. I una altra és tenir comportaments que ho siguin, encara que no estiguin fets a propòsit. Per simplificar-ho, una cosa és no voler ser racista i una de ben diferent és no ser-ho. Dir que un Estat sencer no és racista és reduir-ho només a la política i no mirar cap a la seva gent ni els seus comportaments. Segons el darrer informe de Sos Racisme, el 2022 el Servei d'Atenció i Denúncia va atendre 584 persones a Catalunya. 584. Si són poques o moltes, que ho valori cadascú, però d'entrada no sembla que sigui una dada menor. És una mica menys que el 2021, sí, però s'assembla molt a la xifra del 2020, a la del 2019, a la del 2018. Per tant, és un problema que hi és i que no sembla que s'estigui reduint. Per cert, que el que també crida l'atenció d'aquest document és que la majoria d'aquestes denúncies per situacions de racisme, concretament un 22%, van ser per abusos de cossos policials, un tipus de racisme que potser no és el primer que ens ve al cap quan parlem d'aquesta qüestió. Després hi ha agressions i discriminacions entre particulars, hi ha racisme en l'accés a determinats drets socials, a serveis privats, en l'àmbit laboral, i en última posició, que no arriba ni al 5%, hi ha les denúncies per discursos d'odi. Per tant, de racisme n'hi ha, i no sempre cal que sigui en forma d'insults o d'agressions. Existeix en el dia a dia, en situacions que els qui no patim aquest racisme, doncs, evidentment, no ens semblen significatives, perquè no van amb nosaltres i perquè ni ens n'adonem, però hi són i afecten a moltes persones. Per tant, sí, està bé que se'n parli, però ja que hi som, abordem-ho com cal i no ho reduïm tot només a aquest cas. Ara passen 3 minuts de 8:45. Abans de sopar, heu de saber que... Com dèiem, el cas de Vinícius, que reobre el debat sobre el racisme a Espanya. Els insults que va rebre el jugador del Madrid ahir al camp del València han desembocat amb un munt de reaccions que van més enllà del terreny esportiu. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit.
El més recent és aquest comunicat del Madrid, el segon del dia, que ha fet ara fa una estona.
Sí, exacte, fa una hora i escaig el Club Blanc ha agraït les mostres de suport que ha rebut Vinícius i esmenten les del president de la FIFA, Gianni Infantino, o les del president brasiler, Lula da Silva. A més, acusen Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol, i el col·lectiu arbitral d'haver contribuït al que qualifiquen de desempara i indefensió del jugador. En un altre comunicat, el primer el dia, ha considerat que Vinícius va ser víctima d'un delicte d'odi, per la qual cosa ha presentat la denúncia corresponent davant la Fiscalia General de l'Estat. Tot plegat en un dia en què s'han succeït les mostres de rebuig, el que es va viure ahir a Mestalla. El CSD els atribueix a una minoria d'exaltats i rebutja, com va publicar Vinícius a les xarxes socials, que Espanya sigui un país racista. Javier Tebas, president de la Lliga, que ahir va mantenir una picabaralla amb Vinícius a Twitter, ha respost les acusacions del madridista en castellà, anglès i portuguès. Segons Tebas, ni Espanya ni la Lliga són racistes. L'organisme que presideix ja ha denunciat episodis racistes que han afectat Vinícius fins a 9 vegades i qualifica la presència del racisme a la Lliga espanyola d'extremadament puntual.
Bé, comunicats i tuits a banda, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, i també Xavi Hernández, que han estat molt explícits avui a l'hora de rebutjar els casos de racisme al futbol.
Sí, exacte, tot i que, com dèiem, les seves declaracions no han agradat al Madrid, Rubiales ha donat la raó a Vinícius.
hay quien habla de determinados comportamientos de determinados jugadores, como en el caso de Vinicius. Yo no voy a entrar en eso, para eso están los árbitros en el terreno de juego y están también los órganos disciplinarios, pero no podemos comparar un problema que supone un grano de arena con otro problema que supone todo un desierto. Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos y todos podemos hacer más.
Per la seva banda, Xavi opina que la Lliga no és un campionat racista i s'ha oposat frontalment al racisme al futbol.
Condemnar qualsevol acte de racisme en qualsevol camp, qualsevol jugador, no hi ha escuts. Es tracta de persones i hem de condemnar qualsevol acte de racisme, no? Com ahir el que vam viure a Mestalla a Vinicius, no? I el València ho està fent, no? I sembla que no avancem, però ens hem de posar molt forts per erradicar d'una vegada per totes ja el racisme.
Miquel, com deia ara el Xavi, el València, que també ha pres mesures, apartarada per vida dels aficionats identificats que van dirigir aquests insults o també gestos racistes a Vinicius.
Exacte, perquè hi va haver insults, però també gestos simulant la gesticulació d'un mico. I tots els aficionats que es detectin que van fer això seran expulsats. El club ha anunciat en un comunicat, diu que estan treballant en col·laboració amb les forces policials i que revisen totes les gravacions de què disposen per identificar qui va proferir gestos o insults racistes a Vinicius. Encara es desconeix la quantitat d'aficionats que rebran les conseqüències pels actes d'ahir, però no seran els primers que ho rebran a la història del club, perquè el 2019 ja va activar aquest mateix protocol quan un aficionat va dedicar salutacions feixistes a aficionats de l'Arsenal.
I com deies abans, un cas de Vinicius que ha traspassat fronteres, molts jugadors en actiu, també retirats, han donat suport al madridista, i un altre que també ho ha fet és el president del Brasil, Lula da Silva.
Exacte, Vinicius ahir a la nit va viralitzar el que es va viure a Mestalla a les xarxes socials i futbolistes com Mbappé, Neymar, Ronaldo, Lineker, entre molts d'altres, també Valde, jugador del Barça, van donar suport al davanter. Avui s'ha afegit el president brasiler Lula da Silva.
No és possible.
No pot ser que quasi la meitat del segle XXI hi hagi gent amb prejudici racial. Penso que és important que la FIFA i la Lliga Espanyola i les lligues d'altres països prenguin mesures perquè no podem permetre que el feixisme i el racisme s'apoderin dels estadis de futbol.
Dentro del estadio de futbol.
De fet, al Brasil, tothom s'ha posicionat al costat del jugador i fins i tot l'alcalde de Rio de Janeiro ha insultat Javier Tebas a Twitter.
Déu-n'hi-do, gràcies, Miquel. D'aquí una estona repassem la resta d'actualitat esportiva.
Fins ara.
Doncs, justament, encara parlant sobre aquest cas, una de les pedres al camí d'aquesta mena d'investigacions és la dificultat per identificar els responsables d'aquests insults. Això, segons la Fiscalia, provoca que moltes denúncies acabin arxivades. En el cas de Mestalla, però, podria ser diferent. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, fons de la Fiscalia expliquen a RAC1 que normalment és molt difícil identificar els brètols que insulten en un camp de futbol. Asseguren que, com que hi ha una massa de gent molt gran, sempre és complicat assenyalar algú com a responsable. I aquí hi ha la clau de volta. Perquè existeixi el delicte d'odi, hi ha d'haver una víctima, en aquest cas Vinicius, i un o més culpables. Així doncs, tenint en compte que la policia ja ha identificat com a mínim a un parell d'aficionats, la denúncia del jugador brasiler Mestalla, en aquest cas, podria tenir més recorregut. De fet, pràcticament totes les altres denúncies que ha presentat per casos així han acabat en un calaix o amb una multa simbòlica. Un cop arribi a la Fiscalia General la denúncia del Real Madrid, la derivaran a la de València, que tindrà mig any per recollir tota la informació de la policia i el club i decidir quin càstig demana pels aficionats racistes.
El cas ja ha entrat també en el terreny polític. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha negat aquest matí que hi hagi racisme generalitzat a l'Estat i ha volgut comparar els insults a Vinicius amb aquest cas.
Que España no es un país racista y después darnos cuenta de que esto mismo ocurre también en las ofensas contra el rey, contra otras muchas personas. Y creo que desde luego los campos de fútbol nunca se pueden convertir en esto.
Ayuso, que ho ha dit en un fòrum de l'ABC. Precisament a les portes d'aquestes eleccions de diumenge, els sindicats fan front comú per reclamar un cordó sanitari a la possible entrada de Vox als ajuntaments. Han signat un manifest impulsat per Unitat contra el feixisme i el racisme. Pep Tormos.
Comissions Obreres, la UGT, la CGT i la Intersindical han començat una campanya a tots els centres de treball del país. Carlos de Pablo, de la UGT, reclama fer fora de les institucions partits d'ultradreta.
És una gran amenaça per la convivència i per les nostres vides. Vox no és ni un partit polític, és una organització feixista que utilitza mecanismes jurídics per poder integrar-se a les nostres institucions, però que estan sempre allà i que formen part de les estructures d'estat.
Segons els sindicats, els discursos populistes de l'ultradreta tindrien menys cabuda si la resta de partits fessin polítiques socials per millorar les condicions de vida.
I tot plegat quan la campanya del 28M arriba a l'11è dia, l'últim que es poden publicar enquestes amb actes dels partits que estan a aquesta hora en marxa.
Diari de campanya. Dia 11.
Més de 300 persones del món de la cultura, econòmic i social donen suport a Ada Colau. Entre els noms hi ha la directora de cinema Marc Coll, el pallasso Tortell Poltrona, el catedràtic Javier Pérez Royo o també la trompetista i cantant Andrea Mot i Sílvia Solanes.
Són noms de tots els àmbits, alguns més, per exemple, la ballarina Sol Picó, el cantautor Ismael Serrano, el director de teatre Mario Gas, el dramaturg Àlex Rigola, l'humorista Judit Martín o l'exfiscal general de Catalunya José María Mena. Dos d'ells, Andrea Motis i l'escriptora Rosa Regàs, hi han posat veu.
Perquè seguim endavant amb tots els canvis i grans avanços que s'estan fent i sobretot també per no retrocedir.
No donem el nostre vot a unes persones que ens creiem que són d'esquerres i després el que faran per ser alcaldes és demanar els vots a la dreta.
Ada Colau els ha agraït que hagin fet el pas.
Sempre dic que ens hem de preguntar a qui li interessa que pensem que la política és una merda i que no ens ha d'interessar. Li interessa a aquells que no volen que res canviï. Per tant, aquells que tenim interessos en que les coses canviïn, evidentment que ens hem d'interessar perquè no ens la facin.
I ha afegit que no han vingut aquí a escalfar la cadira sinó a canviar les coses.
D'altra banda, Tries per Barcelona, que assegura que votar Esquerra a la capital és inútil. La candidatura creu que cada vot que vagi als republicans servirà per tornar a fer alcaldessa de Colau. Per això demanen aglutinar el vot útil per evitar que Colau torni al capdavant de l'Ajuntament. Adrià Santasusagna.
Trias continua explicant dia rere dia que ell és l'únic que no farà alcaldessa de Colau. És la seva carta de presentació i aquí entra la seva número 2, Neus Monté, que diu literalment que hi ha vots inútils, referència implícita al vot Esquerra Republicana.
Hi ha vots que són inútils. Són inútils perquè no suposen cap canvi. Són vots inútils perquè van adreçats a formacions polítiques, a persones que són corresponsables directes o indirectes de la situació amb les que està Barcelona. O són vots inútils perquè van adreçats a formacions o a persones que tornaran, si poden, a fer alcaldessa Ada Colau.
Per la seva banda, Trias acusa Ada Colau d'haver fet males polítiques d'habitatge i d'haver aconseguit un turisme descontrolat a la ciutat.
Doncs Pere Aragonès, que fa una crida a mobilitzar el vot a favor d'Ernest Maragall, assegura que és l'única manera d'evitar un pacte sociovergent o que es repeteixi un govern entre Colau i Collboni. Laia Colomer.
Sí, uns pactes que el president ha qualificat d'antinatura, per això demanen a totes.
L'aliança de la Diputació, feta només per repartir-se el poder, pot ser també ben evident, pot ser una realitat a l'Ajuntament de Barcelona si no tenim la força necessària. El proper 28 de maig omplim les urnes, d'ara fins a diumenge mobilitzem-nos, que cap vot es quedi a casa perquè ells hi van sempre.
Aragonès ho ha dit en un míting des del Poble Sec. També Ernest Maragall ha utilitzat l'espantall de la sociovergència.
És un antídot contra aquest risc de continuïtat. És un antídot contra la conxorxa del 2019. És un antídot contra la suma de poders i de dependències. I també, a més de ser un antídot, és una vacuna. És una vacuna contra la rendició sociovergent.
I ha assegurat que vol substituir Colau i no pas acompanyar-la.
I de la seva banda, el PSC retreu a la Generalitat i als partits independentistes que basin la seva política en la queixa i els retrets constants a Madrid. Salvador Illa, que demana un canvi a les institucions per obrir una nova etapa a Barcelona i a Catalunya, Sergi Giró.
El líder del PSC, Salvador Illa, assegura que les institucions catalanes es mereixen governs que toquin de peus a terra i resolguin els problemes reals dels ciutadans.
Aquest camí de rondinar constantment per tot, és rondinar aquí a Catalunya. Doncs que s'ha d'acabar. I aquí hem de passar de la Catalunya rondinaire a la Catalunya que torna a esforçar-se i a treballar. I tot és motiu de tirar pivotes fora. Hem de passar de la cultura de la queixa a la cultura de la feina.
Els socialistes estan convençuts que aquest canvi començarà el 28 de maig. Jaume Collboni ha fet servir per primera vegada la paraula eufòria.
Estem convençuts, estem contents, estem una mica eufòrics. Jo continc l'eufòria perquè dic que, evidentment, no està fent. Perquè les enquestes ens donen guanyadors, perquè la gent omple tots els nostres actes a tots els barris que anem.
I demana una gran majoria aquest diumenge que el permeti governar sense dependre de ningú.
I actes a banda, com dèiem, a partir d'aquesta mitjanit, la llei electoral prohibeix publicar noves enquestes. Les darreres que han sortit no desfan el triple empat entre Jaume Collboni, Ada Colau i Xavier Trias, el candidat socialista, que és el favorit en les que publiquen El Periódico i El País, mentre que la del digital El Nacional situa Trias al capdavant. Marc Martínez Amat.
Segons el sondeig del Periódico, els socialistes tindrien entre 11 i 12 regidors, seguits de Junts i els Comuns amb entre 10 i 11, però també avisen que hi ha una tercera part de barcelonins que està indecisa. El del País pronostica que Collboni en tindrà 10 i Trias i Colau 9. En canvi, el del Nacional preveu que Trias quedi al capdavant amb 10, mentre que el PSC i els Comuns tindrien 9 regidors o 10. I totes tres enquestes situen Ernest Maragall en quart lloc, amb entre 6 i 7 regidors, i preveuen que el PP seria el cinquè, amb entre 2 i 4 regidors. També anticipen que Vox podria entrar a l'Ajuntament de la capital amb 2 regidors i que, en canvi, se'n quedin fora Ciutadans, Valents i la CUP. També us hem avançat a RAC1 una quarta enquesta, en aquest cas de part, la va encarregar el PSC a Ipsos, i també situa Collboni com a guanyador amb 11 regidors, seguit de Colau amb 10 i Trias amb 9.
Veient que totes situen el partit fora de l'Ajuntament, Ciutadans obre la porta a denunciar les empreses que fan les enquestes. La candidata a Barcelona, Ana Grau, asegura que manipulan y teledirigen al voto.
A ver, cuando a una persona la llaman, le preguntan a quién va a votar, dice que no se va a votar a nosotros, y dice que no, que por favor, que elija otro partido, y llamas por teléfono y te cogen el teléfono, y es una empresa muy importante que hace encuestas para medios de comunicación de Barcelona, pues sabemos que hay sus conclusiones, pero esto podría acabar dando pie a alguna denuncia. Ahí lo dejo.
Partits polítics a banda, qui ha entrat en campanya avui és la Fundació Arrels, l'entitat caracteritzada de Colau, Jaume Collboni, Xavier Trias i Ernest Maragall com a persones sense llar.
Ho ha fet transformant els cartells dels candidats amb més representació a l'Ajuntament amb intel·ligència artificial. La Fundació denuncia que només el 32% de les persones que viuen al carrer poden votar. Tot plegat forma part de la campanya Ningú sense drets que la Fundació ha impulsat ara, que estem a la recta final de la campanya electoral.
Doncs bé, avui en temps de tertúlia que parlarem amb David Lage, director estratègic de l'agència de publicitat Xerpa, que han estat els ideòlegs de la campanya de la Fundació Arrels. I a Castelldefels, el Partit Popular espera recuperar l'alcaldia amb majoria absoluta. El candidat Manu Reyes va guanyar les últimes municipals, però un pacte d'esquerres li va impedir governar. Aquesta hora recorre al Canal Olímpic de Castelldefels per donar a conèixer les seves propostes esportives. Marc Poyato.
Manu Reyes i una vintena d'esportistes de Castelldefels han iniciat fa una estona la cursa cap a l'alcaldia. El candidat del PP diu que té molt bones sensacions, que està a un pas d'aconseguir la majoria absoluta i poder governar sol.
Estic convençut que en aquests 4 dies i mig que queden de campanya doncs podrem aconseguir aquest recolzament necessari perquè hi hagi una majoria de canvi i, per tant, que no es torni a passar el que va succeir l'any 2015 i l'any 19, que compacta fins a 10 partits polítics en 5 candidatures en van fer fora l'any 2015. No?
La candidatura de Reyes té el suport de cares conegudes com l'exfutbolista brasiler Mazinho i l'artista Lorenzo Quinn.
I a aquesta hora en marxa el debat electoral a Vic, que organitza el grup El 9-9 amb la participació de fins a 5 candidatures que es presenten a les eleccions municipals, unes eleccions marcades per l'absència de l'alcaldessa Anna R, que no repetirà després de 2 mandats, l'últim amb majoria absoluta. Maria Costa.
Sí, de moment Junts ha defensat el model d'urbanisme de la ciutat que s'ha implantat durant l'últim mandat, però Esquerra i la CUP consideren que precisament encara és una assignatura pendent. Ho deia l'alcaldable de Junts, Albert Castells, i li contestava així Maria Balàs, candidata d'Esquerra.
Aquests darrers 4 anys hem aprovat des de l'equip de govern un total de fins a 10 plans i programes. Aquest planejament preveu una ciutat doncs, compacta, amb un creixement moderat i sostingut.
Creiem que la ciutat de Vic precisament no és compacta, precisament tenim uns polígons i tenim algunes zones residencials que fan que sigui una ciutat difusa.
Per la seva banda, la CUP insisteix que a la ciutat hi ha barris dormitoris on no hi ha comerç i que la clau de la mobilitat de la ciutat és precisament treure cotxes que circulin a l'interior.
Gràcies, Maria. Falten 6 dies per les eleccions. Passen 3 minuts de 3:15 de la nit. D'aquí a uns minuts començarà el concert d'Elton John al Palau Sant Jordi de Barcelona. El músic britànic que fa parada a la ciutat amb la gira de comiat la va haver de suspendre, primer per la pandèmia i després per una operació al maluc. Ara arriba a casa nostra amb les entrades esgotades tant avui com demà. Anem cap al Palau Sant Jordi. Bàrbara Padilla, bona nit.
Hola, bona nit. Tot a punt perquè comenci un dels concerts més esperats aquest any a Catalunya, sobretot per aquells que l'esperen des de l'octubre del 2020, quan havia d'actuar a Barcelona i no ho va fer per la pandèmia. El músic de 76 anys ja va anunciar que després d'aquesta gira s'allunyaria dels escenaris per dedicar-se a la seva família i només faria algun concert puntual. Per això, els assistents són conscients que viuran un moment històric.
Yo ahora mismo no me lo creo. O sea, soy fan de Elton desde muy chiquitita y pensaba que no le iba a poder ver nunca. Me hubiera acompañado mi madre, pero voy a entrar sola. Tenía que verle sí o sí.
Somos seguidoras de él hace años y bueno, verlo en persona.
Primer va ser la pandèmia i després es va trencar els malucs. Vull dir que aquest senyor, no sé, avui estàvem patint, eh? Sí.
Els seguidors esperen que el concert, que durarà dues hores, sigui un repàs dels seus grans èxits, com per exemple Rocketman, I'm Still Standing o Your Song.
Gràcies, Bàrbara. Fins aquí una estona.
Fins ara.
I precisament el concert d'Elton John i també els quatre que farà Coldplay aquesta setmana a Barcelona són la causa que els hotels facin l'agost en ple mes de maig i els preus s'han disparat. Ara mateix costa trobar una habitació doble per menys de 100 euros per cap a la ciutat.
Les dues figures internacionals no visiten cap altra ciutat de l'estat i això fa que Barcelona s'ompli de turistes aquests dies. El president d'Apertur, Quique Alcántara, diu que l'ocupació és fins i tot millor que durant el Congrés Mundial de Mòbils.
Les properes dues setmanes seran importantíssimes pels concerts, pel Primavera Sound també. Són dates millors que el mobile en general. La veritat és que són els dies importants del nostre sector i amb moltes ganes de que tot surti molt bé.
En el millor dels casos, reservar ara una habitació a Barcelona costa el doble del que és habitual en aquestes dates.
9 minuts per les 9, el Cercle d'Economia avisa que no es pot fiar tota la mobilitat a la xarxa de Rodalies perquè ja funciona força al límit. En la seva nota d'opinió, els empresaris asseguren que l'evolució de l'economia catalana és preocupant i diu que també ho és el deteriorament de diverses infraestructures i de serveis bàsics, Montse Martí.
El Cercle ha publicat avui una nota d'opinió que és dura i parla, poques vegades ho fa, sobre Rodalies. El president del Cercle, Jaume Guardiola, diu que les incidències constants a la xarxa de trens són fruit de la falta d'inversions durant anys, però creu que és un error fiar la mobilitat només a Rodalies.
Hi ha tant dèficit acumulat i tanta falta de credibilitat que la societat ja no s'ho passa. Per tant, en un moment que segurament, comparat amb altres, és dels millors en quant a volum de, diguem-ne, d'inversió, d'execució, en canvi, la percepció segueix sent molt negativa, no? No et dic que no es pugui pressionar una mica la baixada de l'automòbil, però va, buscar també manera de solucionar. I Rodalies està molt al seu límit.
Els empresaris del Cercle d'Economia asseguren que l'evolució de l'economia catalana els últims anys és preocupant. Avisen també en aquesta nota que el nivell de vida dels catalans està estancat des de principi de segle i que des de l'any 2000 l'economia catalana ha perdut terreny respecte a Espanya i respecte a Europa.
I parlant de xifres, la Unió Europea ha multat Meta, l'empresa matriu de Facebook, amb una sanció de rècord.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Es tracta d'una multa d'atenció de 1.200 milions d'euros per haver transferit dades de ciutadans europeus als Estats Units.
És la més important de la història en matèria de privacitat. El regulador, a més, vol prohibir la migració de dades d'Europa al gegant nord-americà en un termini màxim de 5 mesos i que Meta elimini tota la informació que ja hi ha enviat en un màxim de mig any.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
7 minuts per les 9, Ucraïna ataca per sorpresa a Rússia, al seu propi territori, el Kremlin, i algunes tropes ucraïneses han confirmat que l'exèrcit de Kiev ha entrat a la regió russa de Belgorod, que fa frontera entre els dos països. Les autoritats locals parlen de bombardejos massius, però de moment no especifiquen si hi ha víctimes.
Diverses imatges difoses a les xarxes socials mostren tancs ucraïnesos travessant la frontera cap a territori rus. Segons Moscou, l'objectiu de tot plegat és desviar l'atenció a la batalla que les últimes setmanes hi ha a Bakhmut. Tot i això, afegeix que ja s'està treballant per expulsar les tropes ucraïneses del país. A tot això, avui la central nuclear de Zaporizhia, al sud d'Ucraïna, s'ha tornat a quedar sense electricitat i torna a funcionar amb generadors de reserva.
Neix a Barcelona el primer nadó d'una mare amb l'úter trasplantat a l'estat. La dona és la Tamara Franco, que va néixer sense úter i fa 2 anys i mig va rebre el de la seva germana per poder ser mare. El seu cas forma part d'un projecte d'investigació que va començar el 2016. Més detalls, Anna Salvador.
La Tamara sempre havia volgut ser mare i quan va saber que el clínic s'estava preparant per fer un trasplantament d'úter va decidir posar-s'hi en contacte. Ara, després d'una operació de més de 20 hores, un avortament i un embaràs de risc, ha nascut el seu fill. Segons els doctors, és un èxit perquè demostra que el procediment és possible. Ho consideren un petit miracle de la ciència, ho ha explicat el cirurgià Antonio Alcaraz.
Va un puntito más allá. Ya no es que saquemos a alguien de diálisis, ya no es que pues a este niño lo ayudemos a desarrollarse mejor. Es que tienes la sensación de haber creado las circunstancias para que la vida vuelva a surgir. Y entonces eso para nosotros, pues es importantísimo. No es solo una historia técnica, es una historia de emoción.
Després de més de 70 dies ingressat a l'UCI, el nadó està sa i la família ja ha pogut marxar a casa. La mare assegura que ha estat un procés dur, però que ha valgut la pena. Arreu del món hi ha una cinquantena de nens que han nascut gràcies a aquesta tècnica.
I encara en l'àmbit de la salut, un estudi ha detectat restes de cremes corporals i de cosmètica al cordó umbilical de diversos nadons. És una investigació de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua que ha analitzat la sang del cordó de 69 nadons de Barcelona.
Per primer cop hi han trobat fins a 11 compostos químics, entre els quals s'ha detectat filtres ultraviolats que es fan servir en cremes solars o conservants de productes de cosmètica, com els parabens. Els científics expliquen que aquests elements químics poden ser perjudicials pel feto, sobretot durant les primeres etapes. Els filtres de les cremes solars, per exemple, poden afectar l'acció natural dels estrògens i afavorir l'obesitat infantil. Amb aquests resultats, els investigadors creuen que cal fer estudis més exhaustius per saber com funciona la transferència de químics a través del cordó.
El Fresca en va matar un altre en un pati de Brians 2. Va estar gairebé un minut clavant-li ganivetades. Li en va clavar al voltant de 40 abans que hi arribessin els funcionaris de la presó. Avui ho han explicat al judici els Mossos que van investigar el cas Benet Iñigo.
Les imatges són clares i confirmen com l'acusat es va acostar a la víctima i quanta estona va durar l'agressió.
Él coge todo el rango posible para poder apuñalar, se levanta el brazo desde arriba y baja con fuerza. Más o menos un minuto está apuñalándolo con el cuerpo encima.
A més, el cap de servei de Brians 2 va explicar que 4 anys abans ja havia fet una agressió similar.
El 2016, en la biblioteca del módulo 2, que apuñaló en el cuello a otro interno porque también decía que era un violador.
La sanitària de la presó també ha explicat que no va poder ajudar la víctima perquè l'home ho va impedir durant uns minuts amb el ganivet a la mà. Demà declaren pèrits per esclarir una qüestió clau del judici, delimitar si se li pot aplicar o no un eximent per trastorn mental.
I també l'Audiència de Barcelona avui ha arrencat el judici a un monitor d'un centre de menors de la Dgaia acusat de violar un dels nois que hi vivia. Li demanen 67 anys de presó.
La víctima tenia 14 anys i vivia en aquest centre de Taià al Maresme perquè la seva mare era a la presó. Ho hauria fet fins a 5 vegades. 3 anys després dels fets va explicar-ho, segons la seva psicòloga, just després d'anar a una xerrada on els explicaven com identificar abusos sexuals.
La infermera em va explicar que li va preguntar que quines conseqüències tenia si una persona si havia patit abusos sexuals.
Però el director del centre i una companya asseguren que és impossible que tot anés com diu el noi sense que ningú veiés, perquè tots els espais eren oberts.
El educador de la planta de abajo, que també té la puerta abierta con acceso a la escalera, si enciende la luz lo ve. Si baja alguien por la escalera, se escucha. Si alguien llora, se escucha. O sea, es como un tubo de sonoridad, digamos, la escalera. Le comentaba que yo escuchaba el pulsador cuando encendían la luz, o sea...
La defensa també subratlla que el noi té problemes de salut mental. Demà declara l'acusat.
I els Mossos investiguen l'accident de trànsit en què ha mort un menor d'edat a Riudaura, a la Garrotxa. El conductor anava begut i drogat i no tenia carnet. Víctima i conductor, a més, eren germans.
El cotxe en què circulaven ha sortit de la via i ha quedat bolcat al marge de la carretera. La víctima mortal era veí de Montagut i Oix. El conductor ha donat positiu als controls de drogues i d'alcoholèmia amb un resultat de 0,60, més del doble del permès. En el seu cas, ha quedat ferit de poca gravetat i l'han portat a l'Hospital Josep Trueta, on ha quedat sota custòdia policial dels Mossos.
I atenció als canvis que prepara WhatsApp perquè ja permet editar missatges de text. Un cop enviats, els usuaris poden fer-hi canvis els 15 minuts següents. Els receptors veuran que s'ha editat, però no podran saber quins canvis s'hi han fet.
L'opció d'editar es pot trobar al menú d'opcions que apareix quan es pressiona sobre un missatge enviat. Meta, l'empresa matriu propietària de WhatsApp, assegura que aquesta opció s'aplica a tots els països del món i que des d'avui i en poques setmanes ja estarà disponible per tots els usuaris. Argumenta que amb un quart d'hora n'hi ha prou per corregir errors ortogràfics o aportar context i alhora garanteix que no es puguin fer canvis importants a converses passades.
I Calafell, al Baix Penedès, adapta per persones daltòniques les banderes de les platges. És el primer municipi del país que impulsa aquesta mesura.
L'Ajuntament recorda que el daltonisme afecta prop del 8% dels homes i un 0,5% de les dones. A més, la variant més freqüent de confusió entre colors té a veure amb el vermell i el verd, dos dels colors que indiquen l'estat del mar. Els símbols que hi ha a les banderes són els mateixos del Codi Internacional per a Daltònics, un triangle que apunta cap a l'esquerra, en el cas de la vermella, una franja diagonal per a la groga i un triangle cap a la dreta, juntament amb una línia diagonal per la verda.
Menys d'un minut per les 9, el Festival de Cannes avui s'ha presentat en secció oficial Cerrar los ojos, la primera pel·lícula de Víctor Erice en 30 anys. Una fita pel cinema espanyol que, malgrat tot, ha tingut una absència sonada a la catifa vermella, la del mateix Erice, que no ha assistit a l'estrena. Demà hi haurà la presentació oficial de la pel·lícula a la premsa i, pel que sembla hores d'ara, el director basc tampoc hi assistirà. En canvi, qui sí que ha estat avui a Canes és un altre vell conegut del festival, el brasiler Karim Aynous, que ha presentat el drama històric Firebrand. Enviada especial de RAC1 a Canes, Maria Cusó.
Alicia Vikander ha conquistat Canes amb la seva interpretació de Caterina Parr, l'última esposa d'Enric VIII i protagonista de Firebrand. Karim Aynous recupera de l'oblit aquesta dona avançada al seu temps, a qui la història, en majúscules, escrita per i sobre homes, havia condemnat a l'oblit en Parla Vikander.
You know, it's 500 years ago.
La història va passar fa 500 anys i, com es diu a la pel·lícula, en aquell moment només tenien veu els homes i els reis. I la història només parla d'ells, però jo interpreto una dona que va ser la primera de publicar amb el seu nom. I pots agafar-los i llegir-los, perquè s'han traduït molt. Per tant, vaig poder sentir la seva veu sabent que ho havia escrit fa 500 anys. Va ser extraordinari.
Jude Law brilla especialment en la seva interpretació del paranoic i dèspota Enric VIII, una transformació que fa olor a premi.
I encara parlant de cinema, Catalunya serà un dels convidats d'honor al Raindance Film Festival. És el certamen de cinema independent més important del Regne Unit. Això vol dir que el cinema català tindrà una presència destacada al festival. Serà del 25 d'octubre al 4 de novembre. I encara al Regne Unit, a Londres, l'escriptora catalana Eva Baltasar podria endur-se demà el Premi Internacional Booker. És un guardó literari que reconeix les millors obres de ficció publicades en anglès o traduïdes a aquesta llengua. Baltasar hi opta amb Boulder, que és la primera novel·la escrita en català, copta aquest premi, Pol Prats.
Boulder es va publicar el 12 de març del 2020, només dos dies abans que comencés el confinament, i durant la pandèmia es va convertir en tot un fenomen, amb més de 20.000 exemplars en català. En una entrevista aquest cap de setmana al Via Lliure de RAC1, l'escriptora va dir que arribar fins aquí ja és tot un premi.
S'ha com reactivat una mica el tema de les traduccions. Hi ha molts ulls posats en aquests premis i també l'interès dels lectors, no? De cop i volta, lectors que no haguessin arribat en aquesta obra s'ha fet visible i tenen aquest interès per llegir-la.
Baltasar ja és a Londres, on demà es farà el lliurament de premis. Boulder competirà amb altres novel·les d'èxit com Whale, de Chon Myung-kwan, o Standing Heavy, de Gauss.
I en música, Dua Lipa ha anunciat que aquest divendres estrenarà cançó. La cantant ha publicat aquest fragment de tot just 15 segons a les xarxes socials. Es diu Dance the Night i formarà part de la banda sonora de Barbie. La pel·lícula basada en la famosa Nina s'estrenarà el juliol. Dua Lipa no només hi posarà un toc musical, sinó que, a més, també interpreta el paper de la Barbie sirena. I quan passen dos minuts de les 9, reprenem ara el fil dels esports. Miquel Agut, bona nit de nou.
Bona nit.
Avui dilluns de prèvia, perquè demà comença una nova jornada de Lliga. L'obrirà el Girona, precisament al camp del Celta de Vigo.
Exacte, és l'antepenúltima jornada, o sigui que els punts ja comencen a definir moltes coses. Serà a 8:15, partit per intentar recuperar la setena plaça, que dona accés a competició europea i que el Girona té a només 2 punts. Al davant, un Celta que fa un mes que no guanya i que no està salvat matemàticament. Mitchell està convençut que per jugar a Europa la temporada que ve hauran de guanyar els 3 partits que queden.
Hem de guanyar els 3. Penso que con 55 pot ser que no arribis, perquè el Atlètic tiene 50 i pot ser que guanyi 2 partits. Hem de guanyar 3.
L'extrem Riquelme per lesió muscular i el central David López per sanció són les baixes d'última hora. Per contra, Oriol Romeu ha entrat a la convocatòria després d'un partit sancionat. El Celta, 4 punts per sobre del descens, té el dubte, i déu-n'hi-do quin dubte, de Iago Aspas per culpa d'una lumbàlgia.
I a les 10 serà el torn del Barça, que visitarà el camp del Valladolid. Els blaugranes ja són campions i els castellans volen sortir de la zona de descens.
Sí, el Valladolid té 35 punts, un més que l'Espanyol, i és el primer equip en descens. El Barça ja és campió, però es vol treure l'espina de la derrota del cap de setmana passat contra la Reial Societat. Araujo, Koundé i Pedri són les absències a la convocatòria i torna, això sí, Gavi, després d'un partit sancionat. Més enllà del partit, Xavi ha parlat més obertament que mai del retorn de Leo Messi.
Está en el aire. Depende de muchas cosas, Poco más puedo decir. Al final, es un futbolista espectacular, es una persona que tengo amistad con él y vamos a ver si se puede dar o no se puede dar. Depende en mucho de los casos en su intención, en la intención que tenga Leo.
A la roda de premsa prèvia al partit, Xavi no ha assegurat la continuïtat d'Ansu Fati.
Gràcies, Miquel, que vagi bé, bona nit.
A disposar, bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Avui ha plogut. Com tindrem aquesta setmana?
Doncs mogudeta, una setmana molt pròpia del mes de maig. Ha plogut i encara plou, eh? De fet, hem tingut al matí plogims, a la tarda s'han obert clarianes, però hem tingut ruixats i tempestes irregulars en moltes comarques, en sectors del prelitoral, a cavall dels dos Vallesos, però també àrees del sud de, del Moianès, del Bages. Ara plou encara, en moltes àrees de Ponent. Pluja en general d'anar fent, però tenim una tempesta una mica forta a cavall de la Segarra i sectors de l'Urgell i, i de les Garrigues, la zona que és una mica alguns pobles de la vall del riu Corb, també una tempesta propera a les Borges Blanques, esperem que no faci mal, això en qüestió d'una horeta hauria d'anar desapareixent, i de cara a demà, doncs això. Al matí ja pot haver-hi algun ruixat poc important en algun sector interior de les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central, però serà a partir del migdia i al llarg de la tarda que proliferaran els xàfecs i les tempestes, no pas a la costa, no pas a molts sectors de les comarques de Girona, tret de l'àrea pirinenca, i és que de fet afectaran aquestes tempestes com avui, eh? De manera irregular, que pot ploure el teu poble i no el del costat, o el teu poble amb força i el del costat quatre gotes.
Pensava com... pel meu en concret.
Ah, el teu no, en concret. podria passar, tot i que és, sí, l'Alt Penedès és un dels sectors on el Penedès, Catalunya Central, on pot haver-hi algunes tempestes, també sobretot cap a Ponent, Pirineu, Prepirineu, interior del Camp de Tarragona, interior de les Terres de l'Ebre, algunes tempestes que poden ser fortes i, malauradament, amb calamarsa o pedra. Precaució, per tant, a la conducció, esperem que no hi hagi afectacions agrícoles, però estem al mes de maig i algunes tempestes poden ser fortes i amb aquest element. Les temperatures, deixa'm comentar que, bé, aquestes tempestes, d'entrada directa, cap al final del dia, com avui, amb caure el dia, amb fer-se fosc, aniran desapareixent, i les temperatures en conjunt de 20 a 25 graus, avui la més alta 28,2 a Cabanes, a l'Empordà. No sé si ho recordareu els aquí presents, ara que l'han tret els tertulians, l'any passat aquell pic de calor, aquell primer pic de calor que vam tenir els dies 21 i 22 de maig, si avui la més alta ha sigut 28,2 a Cabanes, fa un any vam tenir, es van rebentar molts rècords, a Caldes de Montbui, tal dia com avui de fa un any, es va arribar a 38,3 graus al Vallès Oriental, a Sant Salvador, a Guardiola, al Bages, a 38, a Tàrrega es va arribar a 37,2, a Barcelona Ciutat a 34,2 a l'Observatori Fabra, o a Vacarisses, al Vallès Occidental, a 35,3. Aquestes temperatures no s'estan donant, i els propers dies doncs, seran més normals per l'època, i millor, perquè l'any passat, déu-n'hi-do, com va començar forta la cosa ja al mes de maig.
A veure, Abel, que encara no hem saludat els tertulians, però ja hi ha qui té preguntes. Isabel,
ja
què li vols preguntar?
Mica, ja.
Hola, bona nit. No, una vegada hagi plogut tot el que hauria de ploure, tenim calor a la vista o no?
Mira, el mes de juny es preveu... Ara no tinguem tampoc ànsia per calor, que després l'estiu a vegades es fa llarg i s'allarga.
És de calor.
Ara ens va dir, diuen per estar abrigada, dic, jo tinc fred.
No, sí, encara estem tenint...
Els oients no la veuen, però porta una...
Una bufanda. No és un mocador.
No,
una bufanda. Sí. No, han d'anar a pujar les temperatures, falta menys d'un mes, el 22 de juny entrarem oficialment a l'estiu, i el normal seria que anessin pujant les temperatures. Alguns models diuen que el juny serà una mica més càlid del que tocaria, i la bona notícia és que també el juny sembla que pot ser una mica més plujós del que tocaria. Per tant, això a veure si es va complint. De moment, els propers dies, i amb això començàvem aquest monòleg meu sobre el temps, dèiem que la setmana es preveu això, amb precipitacions que aquí i allà aniran caient, sobretot en comarques interiors, sembla que dijous poden ser més generals, per tant, anirem regant el territori, com ja han anat fent els últimes setmanes, i bona falta, bona
anirem,
falta que fa.
Ho anirem actualitzant. Sí. Gràcies, Abel, que
fins
vagi
ara,
bé.
Que fins ara.
Passen 8 minuts de les 9.
A RAC 1, 9-7, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquí la tertúlia, però pràcticament que podem dir que ja l'hem començat la tertúlia. Isabel Lleuger, bona nit de nou.
Hola, molt bona nit.
Lluís Carrasco, com estàs?
Bona nit.
Eulàlia Soler. Bona nit. També tens fred, Eulàlia?
M'estic tapant.
Ho veig.
Aire.
El sector que tinc a la meva dreta de la taula té fred. Enric Sierra, com estàs?
Doncs mira, jo em manico.
A la banda esquerra tothom bé?
Queda el sector femení, ja ho pots dir, Anna, no passa res. Les dones normalment tenim més fred.
Exacte.
Us anava a preguntar, ara et patia també, perquè la Bela estava dient el temps d'aquesta setmana, que dijous és un dia complicat, i és clar, aquesta setmana han desembocat tots els concerts a Barcelona, avui el Tom Jones, demà també el Tom Jones, aquest sota cobert, però és que dimecres arriba Coldplay, dijous també hi ha Coldplay, dissabte i diumenge, per tant haurem d'estar pendents també d'aquestes pluges, a veure com va. Entenc que no teniu entrades per anar a veure el Tom Jones.
Jo demà. Ningú de...
Tu demà, Enric? Mira, pensava, potser hi ha algú, evidentment per avui no, perquè el concert sí, ja. Hauria d'haver començat ja seria, a fa 9 ja minuts, seria. Però no, no. Per demà.
Demà, demà.
Tu, Eulàlia?
No, no, Coldplay i... No, el
no,
penso,
cap
no,
dels
no
dos.
No són peces que toqui.
Tu, Isabel?
Tampoc, tampoc, no. Tampoc. No, jo no, i més, o sigui, si resulta que pot ser que plogui.
Cap, encara menys, no? Mira, si us sembla, animi un moment en directe. Mira, ja sentim... Ah, no, no és la música del directe, no, no. Deia, connectem amb la Bàrbara Padilla, que està al Palau Sant Jordi. Bàrbara, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, se sent alguna cosa? Ja ha començat o no aquest concert?
Ha començat aquest concert, ho ha fet amb una cançó que es diu Benny, i ara està tocant ja la segona, que es diu Philly. No sé si la podeu sentir.
Sí, sentim. Sentim de fons, a veure. Molt, molt bé. Tu, Enric, que aniràs demà al concert, la reconeixes o no?
Ho intueixo, però està lluny, la teva companya.
Sí, per això quan ara el Miquel, el tècnic, m'ha tirat aquesta cançó, dic, ostres, sí que se sent bé. No, no, era, no era so del directe, evidentment. Bàrbara, per tant, entenc que ha començat força puntual, no?
Sí, sí, ha començat força puntual. El primer que hem vist ha estat l'escenari, al fons hi havia la imatge pròpia de del final de gira, on ell s'acomiada, la imatge és ell sortint per una porta i on es pot veure goodbye, per tant deixa molt clar que és l'última gira que farà i ja veurem si fa algun concert de manera puntual.
Bàrbara, no sé si està més o menys previst quanta estona durarà, si és un concert molt llarg, allò, temps estàndard.
En principi ha de durar 2 hores. Aquesta és l'estimació que s'ha fet, 2 hores.
2 hores, déu-n'hi-do, no, Enric?
Està bé,
està bé. No? És allò...
menys que Bruce Springsteen.
És una mica menys.
Una mica menys, però és un estàndard bo, sí, sí.
Home, amb el que ha costat que vingui el Elton John a Barcelona, ja podria allargar una miqueta, no?
Mira,
perquè...
jo vaig estar la darrera vegada que va estar aquí i va fer un tros de concert impressionant. Justament vaig estar la nit que la mare d'Elton John moria i ella estava aquí a Barcelona tocant. I va fer un solo de piano de més de 10 minuts per treure's el barret a un home que, diguéssim...
Sí, sí.
Quan s'aixeca del piano, fins i tot a l'hora de caminar, se li nota que té
una edat.
Sí, una certa dificultat, no? I no, no, és un tros de músic.
De moment està assegut, Bàrbara, està al piano?
Sí, 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 està assegut.
El públic també està assegut, no?, en aquest concert. És a dir, és el Palau Sant Jordi, però a la zona de pista també hi ha cadires.
Sí, està tot ple de cadires. És curiós perquè quan hem arribat la gent anava molt tranquil·lament entrant, és a dir, no hi havia cap pressa, perquè com sabíem que tenien un seient, no hem vist gent a primeres hores de la tarda esperant. Per tant, tothom assegudet, tant a grada com a pista, i suposo que hi haurà alguna cançó més mogudeta que s'aixecaran, però en principi tothom assegut.
Se sap quanta gent, quants assistents hi ha, Bàrbara, al concert d'avui? No sé si han donat xifra oficial ja o encara no.
Entre els dos concerts, entre el d'avui i demà, són unes 35.000 persones. Per tant, més o menys dividint, es calcula que hi ha aquí més de 17.000 persones ara mateix.
Perfecte, Bàrbara, doncs que gaudeixis del concert. Demà t'escoltarem, ens explicaràs tots els detalls d'aquest primer concert a Barcelona d'Elton John. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit, moltíssimes gràcies.
Fem una pausa i de seguida tornem amb més qüestions.
RAC 1.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1 minut per 1:15 de la nit. Canviem de tema perquè un dels temes del dia, sens dubte, han estat aquests insults racistes a Vinícius, al Real Madrid, que fa una estona, ho hem comentat ara al sumari, que ha fet aquest segon comunicat per denunciar la passivitat del president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. Diu que no ha actuat de manera prou contundent per evitar que passi aquesta situació. El que passa és que aquest és un debat, i ara m'ho direu també vosaltres, que no és nou, que ja fa temps que dura, relacionat amb els camps de futbol, situacions d'insults racistes fa temps que se'n veuen. No sé si creieu que s'ha fet realment prou feina per intentar fer, no sé si campanyes o prendre accions una mica més contundents perquè no es produeixin situacions de racisme, concretament als camps de futbol. Després anirem més enllà també i parlarem de racisme en general, però pel que fa als camps de futbol no és una situació nova que ens sorprèn, no, Enric?
No és nou. El que sí que hi ha hagut són avenços legislatius, perquè hi ha una llei que en aquest cas doncs sembla que no s'acaba d'aplicar amb prou contundència, però la feina està feta des d'un punt de vista legal, no? El que no està fet justament és l'aplicació en un món, en el del futbol, que, per exemple, l'altre dia vèiem la grada d'animació de l'Espanyol, no? Si fas fora tots aquests que estan a la grada d'animació, es queden sense grada d'animació, amb la qual cosa van amb peus de plom els propis de la Lliga i els propis responsables d'aquesta competició per no perjudicar els propis clubs. Jo crec que això és un peix que es mossega la cua i es fan mal ells mateixos, no? I malauradament aquests episodis, com el de Vinícius, però abans amb el de Tó, o amb el de Dani Alves, o els germans Williams, de Bilbao, etcètera, si cada vegada que passa un incident d'aquest, elevem el to i s'apliquen, diguéssim, ja com més vigilància, però no acabem de donar el tomb. Jo espero que aquí la Lliga Espanyola s'acabi de fer i s'acabi d'aplicar la norma i la llei, com ara per exemple a Alemanya la temporada passada es van suspendre quasi 1.000 partits entre totes les categories, quasi 1.000 partits justament per aquest motiu, per motius d'insults, d'insults racistes. I d'aquest miler de partits prèviament s'havia fet tot el protocol, és a dir, allò d'aturar el partit, que ho cridin per megafonia, després retirar els jugadors, després tornar a sortir al camp, i si continuen, doncs aleshores suspendre el partit i donar-li els punts a l'equip contrari. Amb la qual cosa hi ha en el món, a Europa, doncs, exemples, i jo crec que aquest podria ser un bon exemple, però aquí no acabem d'aplicar-ho.
Isabel.
Bé, jo crec que al final el futbol és un exemple de la societat, no? Si vols tu, un exemple molt arengat, però una evidència. Al final, el que estem veient en els camps de futbol, no només en els camps professionals, no? Sinó en els camps amateurs, quan els que hem tingut fills que en algun moment han jugat a futbol i hem anat a camps, hem vist la barbaritat d'insults i d'adrenalina, etcètera, etcètera, que es donava com per normal. Jo crec que com que penso que la societat és plural i té allò tan bo i tan dolent que ens caracteritza a tots, jo crec que el que avui tinguem aquest debat, que està molt bé, segurament, però no hauria de ser prou. Al final, és el fet de que un senyor que se l'insulta, no només en el camp, sinó quan arriben a l'autobús, es veu que ja l'insultava, etcètera, etcètera. I aquí el que passa és que donem per fet. I a part de queixar-nos avui, no hi ha cap altra trajectòria que vulgui censurar d'una manera dràstica això. Jo crec que com a societat és veritat que hem anat evolucionant i que per sort la nostra societat amb drets, amb lleis, etc., està contemplant delictes d'odi i que per tant té mesures correccionables. El que hauria de fer el futbol, jo crec que com a institució, és ser exemplar. És a dir, jo crec que els camps de futbol, en tant que a més és el camp, és a dir, és l'emblema de l'esport, amb els valors que en teoria s'haurien de posar en boca de cada una de les institucions, hauria de ser exemplar. Què vol dir? L'Enric deia, potser doncs llavors, si haguessin de treure tots els elements distorsionadors o radicals que insulten, etc., potser es quedarien sense grada. Doncs potser hauria de passar això. És a dir, potser hauria de passar que no tinguessin grada a pesar de perdre tota una sèrie de repercussions i assumir entre tots que aquest és el preu d'evolucionar com a societat. I a mi em sembla que, com que a més estic convençuda i em dona la sensació que estem en un moment d'involució de valors progressistes, segons com queda bé
una determinada actitud xenòfobes, homòfobes, i que socialment, fixeu-vos que ara hi havia un estudi, va sortir fa un mes, de que hi ha una quantitat de joves important que està radicalitzant-se en postures xenòfobes, homòfobes, masclistes, etc, etc. Clar, això, com a societat, hem d'entomar-ho i hem d'entomar-ho de cara, sigui a l'esport o sigui a qualsevol altre lloc.
Jo diria que amb alguna cosa discrepo d'algun matís que posen els meus companys, eh? Jo crec que el futbol no és un exemple de la societat. Evidentment, la gent castellà forma part de la societat, però jo crec que és una representació molt esbiaixada de la societat. Esbiaixada de gènere, esbiaixada d'edat, i fins i tot podríem discutir si esbiaixada de classe, no? Però en qualsevol cas, jo crec que els camps de futbol no representen de manera totalment proporcional el que passa a la societat, ni per bon ni per dolent, vull dir, no estic ara criminalitzant el que passa als camps de futbol, però jo hi ha coses que, no sé, potser no soc d'Eixemont, però en qualsevol cas que crec que molta gent no està representada en un camp de futbol i no passa res, vull dir, com passa a mil llocs, com el concert avui de l'Elton John no estarà representat, ni en qualsevol, no? Vull dir que en aquest sentit, però bueno. I després jo també diria, Enric, que no és un peix que es mossega la cua. Aquest peix li has de tallar el cap. És que no és un peix que es mossega la cua. Un peix que es mossega la cua és quan una cosa no té solució, i això la solució hi és. O sigui, el problema és que ningú vol posar-hi solució. Llavors, a mi el que em fascina és que el futbol, que mou tants milions com els que mou, i que és referent per nens, joves, grans, adults, no? No aprofiti aquest ser referent per promulgar alguns valors. I això parlo del tema del racisme, que crec que és un tema que fa anys i panys, que està totalment anat de mare, i com que no es vigila o no es vigila prou en les categories petites, i no, llavors, bé, tot s'hi val, no?, als camps grans, etc, etc. També és veritat que jo, per exemple, a mi em sorprèn molt la posició que, per exemple, que pren el futbol amb temes com la lluita LGTBI. A mi em sorprèn, o sigui, crec que en el moment en què tu tens un poder que ets, no?, que molta gent t'està mirant, i més el futbol de divisions, no?, que al final ja la gent ja no és amateur, no?, sinó em sorprèn que quan tens una càmera que t'enfoca, en lloc de fer servir aquell poder per fer transformacions socials, en lloc d'això el que fas és posar-te de perfil, no? I llavors, fins que no passen coses com les d'ahir, crec que el futbol no aprofita el poder que té per fer transformacions. L'únic que fa és, pues, això, dir, bueno, això el racisme, no?, minimitzar-ho, com ha fet la Lliga fins ara en tot moment. Amb el tema LGTBI sembla que no hi hagi pràcticament cap jugador de primera divisió, que estadísticament és impossible que cap jugador de primera divisió a la Lliga Espanyola sigui homosexual, i així anar-hi anant, no? Llavors, al final, a mi em sorprèn molt que el futbol no agafi les regnes d'aquest poder que té, no? I finalment jo diria, a mi hi ha una cosa que avui m'ha preocupat molt al sentir les notícies, que és aquesta gent que acusa Vinícius de provocació, no? Jo no segueixo, sabeu perfectament que no segueixo el Madrid, el futbol, i menys el Madrid, però sí que és veritat que a mi em sembla que dir algú que provoca quan està patint atacs racistes pot ser més o menys. Segur que moltes coses, els que sou més futboleros, té un estil agressiu, té, no?, de vegades li agrada anar a les grades, acostar-se a les grades, etc, etc. Però escolta, tu quan ets racialitzat, i amb això sí que la classe de vegades no, tampoc t'ajuda gaire, perquè si ets ric i racialitzat també et passa el mateix, ostres, que tota l'estona t'hagis d'estar sentint comentaris racistes a sotoboche, a crits, etc., hi ha un moment en què dius prou. I per tant, dir que aquesta persona, no, va entrar en provocació, escolta, aquesta persona no sé si de normalment té actituds provocatives, i pel que dieu alguns segurament no és la persona més sensata en aquest sentit, però és una persona que segur que en el seu dia a dia, i jo crec que això fins que no ho vius no saps el que comporta, que dia a dia estiguis rebent atacs racistes, la gent et digui coses pel carrer, la gent, i això ha de cansar molt, i al final explotes, evidentment que explotes, faltaria més.
Lluís.
A veure, estem en l'any 2023 i crec que s'està magnificant d'una forma embogida, una realitat. La realitat existeix, però s'està magnificant. Cada jornada van de l'ordre de 450.000 persones als camps de futbol només de primera divisió. I entre aquestes 450.000 hi ha una persona que és insultada cada setmana, que es diu Vinícius. En el seu equip, jugant...
No, no és l'única, Lluís.
Bàsicament és ella. Cada setmana és ella.
Però si hem vist... En el seu
equip, Eulàlia, jugant Tchouaméni, Camavinga, sí. Alaba, Rüdiger...
Però molts altres cops hem vist. Rodrigo, a Meto hi havia crits Militao, racistes, o sigui...
Cap d'ells és insultat en cap camp. Aquest tio és insuportable. Aquest tio que té un talent...
Però això no justifica uns insults racistes, Lluís.
Jo no estic justificant res, estic intentant explicar-te una cosa. Vull dir, aquesta persona, la seva actitud en el camp és insuportable. Té tot el talent del món futbolístic i nul talent actitudinal. Nul talent actitudinal. I algunes persones d'aquestes 450.000, molt poques, utilitzen equivocadament insults racistes perquè saben que són els que el treu de polleguera, com no pot ser d'una altra manera, d'altra banda. En aquesta lliga han debutat 511 jugadors. Aquesta temporada, dels quals 120 són negres. Han tingut problemes d'insults de racistes amb els dits d'una mà.
I el canvi, que ens hàgim enterat, Lluís, perquè però hi ha moments en què tu també anant a l'autocar...
I si voleu me'n vaig al discurs bonista que tothom vol sentir, o dic la meva veritat.
Però això estem parlant de primera
divisió,
Lluís, però és veritat que en molts partits també de categories inferiors hem vist tots imatges, vídeos, crits també racistes, i és una cosa també que us volia preguntar, que és molt intrínsec del futbol.
Aleshores, la pregunta és, hi ha persones racistes a la societat espanyola? Sí. La societat espanyola és racista? No. I ho dic categòricament. No, no, i ho repetiré mil vegades. No. Que en aquesta societat no racista hi hagin individus racistes? Sí, categòricament sí. I si a sobre els alimentes cada setmana amb provocació del tot indecents i inacceptables, és més fàcil que els més brètols utilitzin insults racistes per molestar en aquest jugador. Però és en aquest jugador. Ara parlava el Sierra dels germans Williams. Han passat ja 3 temporades dels germans Williams. Sí, ho tenim encara molt present, però no han tingut cap altre incident racista, cap dels dos germans Williams en 3 temporades. Aleshores, no magnifiquem un problema que té una persona en el seu mateix equip jugant fins a 10 persones negres. A la Lliga Espanyola juguen 120 persones negres i no tenen els problemes que té Vinícius cada setmana.
Enric.
Sí, a veure, un parell de coses. Totalment d'acord, quan jo deia el peix es mossega la cua no era per justificar-ho, era simplement descriure el que malauradament és tot un negoci. El futbol al final són les entrades, són les aficions, és mantenir viu un clima. Ara, per exemple, doncs ja ha acabat la Lliga pel que fa a la cap de... O sigui, el Barça guanya la Lliga, però per la cua, intentant no baixar. Ara veurem aquests dies unes lluites d'aficions d'aficions d'equips que s'estan jugant al baixar de categoria, i sentirem de tot. Sentirem de tot, com s'ha sentit tota la vida, i no ho justifico, crits contra l'àrbit en recordant-se de la seva família, de la mare, del pare i de la...
És que a mi això també em sembla
normal. No, de l'àrbitre, sense... I són àrbitres, de moment no hi ha cap àrbitre negre. Sentirem... Sí, dones, ara comença bé, sí.
Però no primera divisió.
Bueno, la setmana passada l'afició d'aquest jugador va estar durant 90 minuts amb crits homòfobs contra Pep Guardiola, durant tot el partit. Hi ha molta hipocresia quan Guardiola, a més, no és homosexual, que podria ser-ho, però tot el partit suportant crits homòfobs per part de la grada. Aquesta mateixa grada que ara clama justícia perquè diu que el seu jugador rep insults també. Però de què estem parlant?
Però jo això també ho condemno, Lluís.
No, però llavors aquí és on hi hem d'entrar. És a dir, aquí no. O sigui, hi ha el tema racista, hi ha el tema... Les qüestions d'odi, aquestes les hem de atacar.
És insult d'odi.
Sí, efectivament. Les hem d'atacar de la manera que altres països, com he dit abans, ho saben fer, o ho han fet. Però després hi ha una altra qüestió. El que passa és que, el que diu el Lluís és veritat, però avui queda subsumit. Subsumit per una cosa que és molt superior, que és el racisme. El racisme envers aquest senyor que és el Vinícius. Però, i ara queda malament dir-ho, però efectivament aquest jugador, encara que fos blanc, necessita que el seu club, ja sigui el Madrid o ja sigui l'Albacete, li posi uns educadors o li posi uns assessors.
Però això és un debat a banda, Enric, perquè si aquesta persona fos blanca rebria un altre tipus
de xiulada
o se li recriminaria la seva actitud d'una altra manera.
No, rebria crits homòfobs com Pep Guardiola.
No, no, perquè...
És que tampoc és justificable.
No, insisteixo, no ho justifico.
Simplement ho expliquem, no estem justificant res.
Però aquest jugador, concretament, com altres jugadors actualment a la Lliga Espanyola, generen amb la seva actitud doncs una provocació. I quan tu estàs en un estadi davant de 60-70 mil persones, totes elles amb l'adrenalina a tope i esperant que el seu equip guanyi, perquè si no sé què, no sé quantos, i el jugador al final és un membre és un actor d'una obra de teatre que ha de saber quin paper juga. I si tu el que fas és sortir-te'n d'aquest paper, insisteixo, eh? Això no, té, no està justificant res, eh?
No, no.
I insisteixo que aquest tema, per això queda subsumit per una altra qüestió, que és el racisme. Però si aquest senyor Josep Vinícius es diu Gómez i és de Càceres, estaria dient el mateix. Necessiten aquests clubs que aquests jugadors, que són grandíssims jugadors, és un gran esportista, és un bon jugador, necessita aquesta adaptació a aquest teatre que és el futbol per evitar que tingui problemes.
Isabel.
Mira, jo crec que benvinguda sigui la magnificació. És a dir, a mi em sembla que si la qüestió és que se l'insulta dient mono, negre, moro de merda, etc, etc, i no se l'insulta diguent cretí, xulo, fill de puta, etc, etc, sinó també, que la qüestió de raça és la que es posa sobre la taula. Aquesta és la qüestió que s'ha d'afrontar, perquè no se l'està dient cretí, imbècil, xulo, etc, etc, se l'està dient negre, mono, per tant, això, aquesta és la gran diferència. I que a mi, al final, la provocació de Menganito, us en recordeu d'en Pepe, del Madrid, que era un energumen jugant, etc, etc. Jo no en tinc ni idea de futbol, però me'n recordo d'aquest personatge que era un absolut energumen. Bueno, en aquest no se li deia, també se li deia mono, en un moment donat. Però el que us vull dir és que...
I el Sergio Ramos, que sí, va ser el jugador més expulsat d'Europa.
O sigui, jo el que crec és que com a institució el futbol no es pot permetre passar i buscant arguments que justifiquin una manera de gestionar de manera, deixeu-m'ho dir així, permissiva. Ahir el que hauria d'haver passat és que l'àrbit parés el partit.
Exacte.
I punto. I que si aquest tio s'ho mereix perquè està provocant, es marxarà, que li diguin idiota, que li diguin, etc, que l'expulsin del camp perquè està provocant o està fent, però no que sí, que la moneda de canvi sigui un insult profundament racista.
El van expulsar perquè va fotre una plantofada un contrari.
Per tant, o sigui, és a dir, el que passa és que ahir, i jo crec que això, si s'hagués, si entomem les coses de cara i com a societat madura i civilitzada que anem endavant, hauria de començar a passar això, i que no passa res perquè es pari un partit, i que no passi res perquè s'aturi 10 minuts, i perquè no passa res que en un moment donat es digui se suspèn, perquè si no el que estem fent és dir, no, com que l'altre dia a en Guardiola li van dir homosexual, si el debat hauria d'haver sigut el mateix a llavors, i potser si no es prenen mesures, evidentment d'aquí 3 mesos tindrem una altra vegada aquest debat. I jo crec que les institucions esportives d'aquest país, que jo sí que penso que responen a un model de la societat, és evident que allà en aquesta grada no hi ha les dones representades, no, però és el reflex d'una part de la societat molt important que va en els partits de futbol de les categories inferiors, superiors, etc. I és un reflex que sí, que és molt més violent, que es dona per fet que es pugui insultar. Doncs pues no, jo crec que la societat hem d'anar evolucionant i posar llums vermelles, i aquesta n'és una.
Jo nego la premissa del Lluís de que hi ha individus racistes però que la societat no és racista. Jo crec que cadascú en el seu grau i en la seva mesura, i un dia podem fer un monogràfic sobre racisme. Jo soc racista malgrat m'esforço molt per no ser-ho, crec que tots estem en una... Ens hem, no? hem tingut una cultura que vulguis que no, doncs hi ha una part que veiem les races diferents, ens costa, no? Doncs relacionar-nos-hi, perquè molts de nosaltres, i m'incloc a mi, potser en la nostra sociabilització no hem tingut tanta relació amb gent depenent d'on venia, i per tant jo crec que tots hem de començar acceptant que tenim un privilegi. Ser blanc a Catalunya, a Espanya, a Europa, ara mateix és un privilegi, i tots, de la manera que ens sembli, amb la persona que ens neteja a casa, amb la persona que potser ens creuem al metro, amb tal, tenim coses racistes. Llavors,
doncs
jo crec que
les institucions... Tu admets que tens un racista, jo no l'admeto.
Bueno, doncs,
directament
bé,
no l'admeto.
Jo crec que institucionalment també
assenyalava una persona de la grada, perquè va veure la persona que l'insultava i que li feia els gestos de mico, i tenia perfectament detectada la persona que l'havia insultat.
Pues jo no era una grada insultant-li.
Jo avui he vist el vídeo i hi havia més d'una persona.
Aleshores, quan totes les aficions de tot el país tenen el mateix problema amb el mateix jugador, no penseu que potser aquest jugador té algun problema.
Però és que ningú diu que aquest jugador no tingui un problema. El que diem és que la moneda de canvi amb aquest jugador sigui negre, mono i moro de i negre de merda.
No, però amb això estem tots d'acord. És que aquí no hi hauria...
Podríem marxar tots, Isabel. Que parlem amb una persona que potser
parlarà... Estem al 2023. Ningú tenia aquella enrassa superior a altres.
Deixeu un moment, sisplau. Dic que anàvem a parlar amb una persona que potser ens parlarà amb més coneixement de causa perquè ha vist molts més casos i perquè potser ens podrà donar també un altre punt de vista. És la Paula Rossi, que és tècnica d'atenció psicosocial i la coordinadora del Servei d'Atenció de Denúncia de Sos-Racisme. Senyora Rossi, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Li sorprèn això que ha passat amb l'afició del València o passa més del que ens imaginem? És un fet puntual o passa sovint?
Me va sorprender el impacto mediático y el tratamiento del tema más de que el hecho concreto. Porque respondiendo a tu pregunta puntual, creo que sí, que pasa mucho más de lo que se ve. Y cuando digo se ve, es opinión pública, medios y exposición a todo nivel, ¿no? La visibilidad. El racismo, como otro tipo de violencias, está muy invisibilizado. Y ni hablar de lo que pasa fuera, que algún compañero lo ha mencionado antes, fuera lo que es la primera. O sea, esto pasa desde los estratos más bajos hasta los más altos, por supuesto.
Mm-hmm. Al futbol, però hi ha més racisme que en d'altres àmbits. És un reflexe o no del que passa a la societat, com ara debatíem aquí a la tertúlia també?
Yo creo que, o sea, cualquier acto social que tengamos las personas que vivimos en una sociedad es un reflejo y hace reflejar la sociedad, ¿no? Cómo construye narrativas. Entonces, no podría decirte si en el fútbol más, y es verdad que hay ámbitos en donde es mucho más visible, o donde, no sé, la gente está más efusiva o con emociones más a flor de piel, pero también hay contextos, dicho esto, donde se le permite a la gente tener estas conductas. Por ejemplo, como han comentado antes, ¿no? O sea, claro, bueno, si viene alguien y provoca, claro, probablemente en un spa, una persona no se sienta tan provocada, pero sin embargo tenemos muchos casos en piscinas y en spas también. Uh-huh. O sea, no sé si lo que intento transmitir, no hay ambientes en donde está más legitimado que podamos ser violentos, y hay ambientes en los que por ahí no, claro, y el fútbol, el deporte en general, es algo en donde durante muchos años se justificó que se dijera cualquier cosa y se hablara cualquier cosa y se hiciera cualquier cosa en función de mantener el nivel de la afición y de la excitación y demás, y bueno, y ahora por suerte estamos viendo como que no. Que aquí no, tampoc.
Un altre dels temes que estàvem ara debatent, no?, i que s'ha parlat també avui, hi ha hagut moltes veus que han sortit a dir l'estat espanyol no és racista. L'estat espanyol és racista o té un problema de racisme o hi ha gent que és racista i gent que no ho és?
Bueno, lo curioso de esta pregunta es que al momento actual nos estemos haciendo esa pregunta y que sea esa pregunta... que creo que debería estar resuelta y que nos estemos haciendo esa pregunta ante un hecho como el que acaba de pasar. Durante la cobertura mediática de todo el día, no sé, yo no sé si el caso hubiese tenido tanto impacto si no se hubiera interpretado que esta persona que denuncia el racismo dijo que España es racista. Lo dudo muchísimo, porque esa herida, ¿no?, a la identidad, esa herida, a la intimidad, esa herida, a la fragilidad blanca, que proviene de un privilegio, como también mencionaron antes algunas de las compañeras, es lo que aparentemente hizo explotar toda como la maquinaria mediática, ¿no? Entonces, uh-huh. El punto es, ¿por qué nos estamos preguntando esto hoy, 2023, mayo, y no estamos focalizando en la agresión? Es como que otra vez nos salimos del hecho y no condenamos, sino señalamos al agresor, como fue lo que hizo esta persona, señalar al agresor, y nos estamos quedando con otros aspectos periféricos que lo único que hacen es minimizar la violencia y en este caso el racismo.
Clar, a banda de casos com el d'avui, no? Com el que n'estem parlant avui, que potser és molt evident, sí que m'imagino que hi ha moltes altres situacions que potser no són tan evidents i que hi ha racisme, el racisme existeix en el dia a dia en moltes situacions quotidianes, no? En quines situacions les persones que vosaltres també ateneu a Sos Racisme denuncien situacions de racisme i que no són potser tan evidents com aquestes que dèiem ara d'un insult concret?
Que diria que és en todos los aspectos y en todos los estratos de la vida. El racismo y el impacto que tiene en la vida de las personas es tan profundo y tan transversal que, por ejemplo, marca hasta quién tiene derecho a enfadarse, ¿no? Ahí ya tenemos una diferenciación. Bueno, ¿quién se puede enfadar y quién no? ¿Quién puede señalar y quién no? ¿Por qué no vemos, o sea, por qué no nos parece tan grave el racismo? ¿Por qué una agresión racista no nos parece grave? Y esto sucede. Bueno, en Sos Racisme trabajamos con tipologías a manera de poder explicar los ámbitos en los que se desarrolla el racismo. En la escuela, o sea, en derechos sociales, en la sanidad, en el deporte, en las escuelas, en las prácticas, con cuerpos de seguridad públicos, con cuerpos de seguridad privados, cuando vamos a un, o cuando una persona va a un local y se le revisa la bolsa a esa persona y no se le revisa la bolsa a otra persona, cuando siempre a alguien que da la casualidad que es racializado, le tocan los controles aleatorios, en la propia casa, cuando hay vecinos que les molesta que una familia cocine con olor a curry, y ahí está el racismo, o sea, hasta en la más profunda intimidad de la casa de uno, de hecho es la tipología que más vemos, junto con el racismo policial, en Sos Racisme, el racismo vecinal, el racismo entre particular y el racismo vecinal. Entonces, claro, es difícil cuando de pronto se pone en jaque, ¿no? Como, ¿cómo es la sociedad? ¿La sociedad es racista, no es racista, tiene un poco de racismo, hacemos cosas racistas? Y creo que es una pregunta que deberíamos contestar y reflexionar y revisar, ¿no? Cada uno de los que vivimos aquí, ¿no? O si nos agarramos más fuerte la bolsa cuando depende quién se nos sienta al lado del metro. ¿No? Entonces es como que, claro, va desde esa señora hasta Vinicius, ¿no? O sea, es como un abanico gigante.
Isabel, vam fer una pregunta molt breu abans d'acomiadar.
Sí.
Muy brevemente. No, yo respecto a lo de Vinicius, lo que veo es que Vinicius es un hombre, es un deportista de élite, rico y tal. Yo quería plantearle, ¿el racismo tiene que ver también con el clasismo? Es decir, cuando usted habla de este ámbito doméstico, de si se sienta alguien en el metro a nuestro lado, etcétera, ¿existe una diferencia entre el racismo de clase también? Es decir, las personas que tienen un poder adquisitivo, que van vestidos de una manera determinada, que están en un ámbito profesional, ¿sufren menos racismo que aquellas que están en un ámbito mucho más castigado socialmente y económicamente?
Bueno, creo que con el caso de hoy, de ayer, lo hemos visto. O sea, que la clase no nos protege, si la palabra es proteger, de lo que es el racismo. O sea, una persona negra va a ser una persona negra siempre. Lo que sí pasa es los recursos que pueden llegar a tener las personas, depende en qué situación. Claro, una familia que no sé, de origen extranjero, que está viviendo en un piso, que es acosada por sus vecinos, que se quiere ir, que está buscando un alquiler en Barcelona, donde ya por el nombre no le quieren alquilar, luego le piden el triple más de papeles, entonces no se puede mudar, entonces sigue, ¿no?, como este círculo del acoso. Entonces, claro, bueno, sí, influye más, porque si se pudieran ir, se irían. Pero ¿cuál es el problema? ¿Que quién es el que se va? Se va la persona acosada, la persona agredida, y no la persona agresora. Y una cosa además que me gustaría decir es que cuando miremos este caso, ¿no?, cuando miremos lo que le pasó ayer a Vinicius, o sea, intentemos corrernos un poco de lo que es esta imagen y pensemos que es una persona que señala y denuncia el racismo. Señala a los responsables de ejercer la violencia directa racista y también está señalando a los responsables de garantizar el derecho a su integridad. ¿Y qué es lo que pasa? Que se lo revictimiza, se lo criminaliza, se crece la impunidad alrededor de él, se lo normaliza, y esto es lo que cada día vemos en Sorracismo, desde personas ricas, millonarias, supereducadas, españolas y lo que sea, hasta las personas más vulnerabilizadas. Y otra pregunta que tengo es si en otro contexto y con otra violencia sería posible este debate, y por qué en el racismo sí.
Paula Rossi, coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia de Sorracisme. Gràcies per atendre'ns aquesta nit.
Muchas gracias por darnos el espacio.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu, bona nit.
I tenim aquí el Miquel Lagut, company de la redacció d'Esports. Miquel, bona nit.
Bona nit, Anna.
Alguna novetat sobre el cas...
Nit.
Sí, bona nit de nou. Alguna novetat sobre el cas Vinícius?
A veure, l'última és que la Fiscalia de València entrarà d'ofici. El Madrid havia presentat la denúncia aquest matí, ho hem explicat abans, a la Fiscalia General de l'Estat, i ara la Fiscalia de València entrarà d'ofici amb les imatges de què es disposen, etcètera, etcètera, del que va passar ahir a Mestalla. Això d'una banda. De l'altra, el jugador continua fent servir les xarxes socials per publicar el que li sembla convenient. En aquest cas, publicat un recull de moments en els quals ha rebut insults racistes, gestos racistes, menyspreus en camps de la Lliga Espanyola d'aquesta temporada. I, a més, subtitulat en anglès perquè tothom pugui saber què és el que es diu en aquests vídeos. És el que ha fet el jugador, que està fent servir les xarxes socials molt intensament, amb molta activitat, per denunciar el que ell creu que és un atac racista i contra ell a la Lliga Espanyola.
Doncs aquesta és l'última hora que tenim sobre aquest cas. Gràcies, Miquel. Fins ara.
Fins ara.
Que vagi bé. Algun comentari breu sobre per tancar ja el tema a la taula?
Jo només voldria dir que al final el que sigui el jugador qui ha de fer tota aquesta acció, a mi em sembla preocupant. És a dir, ahir el que va passar en el camp no hauria d'haver estat el jugador qui va fer aquell enfrontament, etcètera, etcètera. Més enllà de que ens assemblés bé o ens assembli malament que hagi enfrontat, hauria d'haver estat els àrbits, haurien d'haver estat els entrenadors, hauria d'haver estat la institució qui hagués parat allò, no el jugador.
No, nego part del que ens ha explicat la responsable sobre racisme. No, no agafes la bossa més gran perquè del costat tingui la pell negra. Si el que està al costat va vestit d'Armani. I en canvi, si l'agafes més fora, encara que sigui blanc, si el seu aspecte és inquietant. Per tant, hi ha un tema d'aspecte, no tant de color de la pell. I si ho portem tot el color de la pell, crec que ens equivoquem.
Passa un minut de 9:45 de la nit, deixeu-me que canviem de tema, i de fet anirem un moment fins a Madrid, perquè Jordi Armenteres, ets per aquí, bona nit.
Ah, bona nit, Anna.
Hi ha hagut un incident en un local, si no m'equivoco, del Partit Popular. Què ha passat?
Sí, del Partit Popular de Móstoles. Dues persones hi han irromput ara fa una estona, han llançat gas pebre. Tots dos anaven a més armats amb dues navalles, s'han identificat a si mateixos com a joves de grups d'extrema esquerra i la policia els ha detingut. Ho expliquem, han entrat a la seu del PP, on s'hi feia una reunió amb afiliats, una quarantena de persones, i hi ha sis persones, segons informa el Partit Popular, que els han hagut d'atendre als serveis sanitaris per efectes del gas i per crisis d'ansietat. El PP el que explica és que els assistents a la reunió han sortit corrents mentre entraven aquests joves, i aquests joves els han amenaçat de mort. Amenaces que, a més, han repetit quan la policia ja havia arribat. Móstoles és un municipi del sud de Madrid, és el segon més poblat de la comunitat i viuen poc més de 200.000 habitants.
Jordi, per tant, no era en cap acte de campanya, era una reunió del partit dins d'aquest local.
Era una reunió d'afiliats dins la seu del PP de Móstoles. Sembla que eren apoderats que estaven rebent informació del que hauran de fer diumenge els col·legis electorals. Una quarantena, hi ha fons que apunten a 42 persones, quan els dos joves hi han entrat, han sortit directament, han llançat pebre durant uns segons, només.
Els dos joves detinguts són les úniques dues persones que haurien comès aquest atac?
Sí, en principi només dues. La policia confirma dos detinguts, i el PP el que explica és que dues persones hi han entrat. No sabem si hi havia més gent a fora, en tot cas els detinguts són dos.
Gràcies, Jordi, que vagi bé.
Bona nit.
Passen ara gairebé 3 minuts de 3 quarts de 10 i abans d'acomiadar-nos volíem parlar també un dels temes que, mira, té una certa relació també, podríem dir, amb el tema del racisme, perquè no sé si l'heu vist, aquesta campanya que ha publicat avui la Fundació Arrels, que mostra els cartells electorals dels 4 principals candidats a l'alcaldia de Barcelona, convertits en sense sostre, i mira, començo pel Lluís, que és publicista. Què t'ha semblat la campanya?
Està molt ben executada, sobretot. És a dir, la recreació dels diferents candidats convertits en clochard, en persones sense sostre, la veritat és que la recreació és impecable. Hi ha alguns que són més verosímils, altres que resulten més xocants, en tot cas, però em sembla bé. Però poc... com t'ho diria? Voldria trobar la paraula exacta. Bueno, ja em sortirà al llarg del debat, perquè no la...
T'ho vas pensant.
Sí, no voldria fastidiar-la, però és poc creïble, en tot cas.
Enric.
Bé, està bé, perquè ha cridat l'atenció en un tema que precisament no ha sortit gaire durant aquesta campanya. Ha sortit molt la inseguretat, ha sortit molt els ocupes, sí. Ha sortit molt el tema de l'habitatge, molt amb qui pactaran uns i altres... Però el tema de la pobresa i el tema de la marginació, justament per la pobresa, no ha sortit apenes, no? I jo crec que fan bé introduir aquesta qüestió, perquè molts d'aquests problemes que els partits polítics doncs, estan enumerant, sobretot els que ara estan a l'oposició del govern i dels governs, i en aquest cas de Barcelona, el govern municipal, doncs venen justament per aquí, és a dir, la pobresa és conseqüència de falta d'habitatge, és conseqüència de falta d'oportunitats econòmiques, és conseqüència de marginació, etcètera, etcètera. Per tant, Arrels encerta, tot i que em temo que 4 dies del final de la campanya no crec que ara els partits s'hi posin a fer un argumentari en relació.
I un apunt molt petit, Anna, sí. I sí que realment té molt a veure, perquè hem sentit més animalades, xenòfobes i racistes en alguns mítings i algunes concentracions com les del Bonanova que en els camps de futbol.
Eulàlia.
Jo diria una campanya, no? Felicitats als creadors. Jo crec que recrea una mica aquella campanya, recordeu, no sé si era Greenpeace, no? Amb alguna cimera del canvi climàtic, no? Que també posava els líders mundials i també, no?, explicava una mica quina era les conseqüències del canvi climàtic, i els assenyalava, no?, dient quan sigueu grans, no?, jo crec que hi ha un punt d'emmirallament, ara ens ho explicaran, però sí que és veritat que jo crec que posa sobre la taula dues coses. Posa sobre la taula el dret a sufragi passiu, no?, per tant, a ser escollits d'aquesta gent, no?, de la gent sense sostre, i després posa sobre la taula el dret a sufragi actiu, el dret a votar, no? Perquè molts d'ells doncs, no tenen padró, per tant no tenen papers, per tant acaben, malgrat viuen a la ciutat, viuen en unes condicions absolutament, no?, que no són les de la majoria dels ciutadans, però viuen al carrer i no se'ls compta com a ciutadans perquè molts d'ells doncs, o
els
han robat...
Un terç dels sense sostre no,
exacte,
no poden votar.
Els han robat la documentació perquè alguns no estan empadronats, no? Per tant jo crec que és interessant dir, ni els escollireu ni ells estaran a les llistes dels partits, i mira que els partits intenten fer tota la giragons per cobrir totes les quotes, i al mateix temps tampoc podran votar en una ciutat que també és seva, no? Perquè ells també hi viuen i viuen una part molt, molt crua de la societat, no? I després jo també diria que al final crec que Arrels fa molts anys que fa una feina ingent en visibilitzar una realitat que si fos pels partits i pels mitjans de comunicació, els partits segurament no s'hi dirigeixen també per això, perquè al final no són potencials votants, no? Però crec que Arrels fa una feina ingent en posar aquest tema a l'agenda, en posar aquest tema sobre la taula, més ara amb molta eloqüència i molta creativitat, no? I al mateix temps també crec que el que fa Arrels és cobrir uns espais on no arriba l'administració pública. Jo crec que també quan tenim entitats del tercer sector tan fortes, per una banda, admiració absoluta per tota la gent que treballa Arrels, per tots els voluntaris que col·laboren, etc., però al mateix temps també a mi em sembla greu que un estat del benestar no pugui cuidar-se d'un tema com és el sense sostre, i per tant hi hagi d'haver entitats del tercer sector que se'n cuidin.
Isabel.
Per no repetir l'èxit que és la campanya, que avui a 4 dies o 5 dies de la votació n'estem parlant, per tant molt ben feta perquè ho ha posat sobre la taula, jo només dic que a mi m'ha sorprès una cosa de l'informe que he llegit avui d'Arrels que m'ha deixat molt preocupada, i és que els sense sostre tenen dret a ser empadronats tot i que no tinguin un domicili fixe, i en canvi hi ha ajuntaments que incompleixen la llei, amb la qual
igual deixen sense els drets del que implica un empadronament a tota aquesta gent. I a mi em sembla gravíssim, gravíssim que hi hagi ajuntaments que incompleixin la llei i que no empadronin a persones sense sostre que no tenen domicili assignat ni domicili fixe, perquè es veu que no és un requisit imprescindible tenir domicili fixe. Per tant, a mi m'ha resultat xocant i a la vegada, jo crec que d'alguna manera es posa sobre la taula que els ajuntaments que estiguin cometent il·legals haurien de fer-se mirar.
Doncs mira, serveixi també aquesta campanya, no?, per visibilitzar també situacions com aquesta. Però de la campanya en si volíem saludar molt breument el David Laje, que és director estratègic de l'agència de publicitat que s'ha encarregat de fer aquests cartells, que és Xerpa, i que és un dels ideòlegs d'aquesta campanya d'arrels. Senyor Laje, bona nit.
Hola, molt bona nit.
M'imagino que contents, no?, amb la resposta que ha tingut, i més encara si hi ha persones, com ara deia l'Isabel, no?, que s'han anat a mirar també les dades i que han rascat una mica més enllà de la imatge pura i dura.
Doncs sí, no, la veritat que nosaltres estem molt contents, però no per la part publicitària de la campanya com a tal, sinó per l'objectiu complet, no? L'objectiu de visibilitzar la problemàtica del sensellarisme, d'intentar capitalitzar una mica la conversa i l'atenció mediàtica que aquests dies hi ha entorn a les eleccions, i fer-ho amb un missatge, amb una campanya doncs, original, trencadora, creativa, que creiem que és la manera de fer-ho, no? Perquè al final tots estem molt saturats de missatges a la nostra vida, i aquests dies especialment, i que aquesta campanyeta, aquest missatge que dona veu a la problemàtica del sensellarisme, doncs estigui ara mateix als mitjans, doncs és un orgull per nosaltres.
De qui va ser la idea? És a dir, la Fundació Arrels ja va venir dient-vos que volia fer una cosa així, o va ser un treball conjunt, o qui va tenir aquesta idea de distorsionar aquests cartells electorals?
A veure, nosaltres amb la Fundació Arrels ja portem treballant i col·laborant 7 anys, ens coneixem molt bé, avui hem fet moltes campanyes, moltes accions socials amb ells, i va ser una idea conjunta, vull dir, va venir d'una petició de la Fundació Arrels d'intentar intervenir a les eleccions. Nosaltres, en paral·lel d'aquesta campanya, hem generat una llista invisible, una llista de candidats pròpia i reals, de gent que ha sortit del carrer, voluntaris, i ens van demanar ajuda, com sempre, doncs, per comunicar-ho i posar-ho a la conversa social, no? Llavors nosaltres, donat aquest coneixement que ja tenim dels objectius, del to, de la Fundació, i aquest vincle que tenim amb ells, doncs ens va acudir aquesta idea d'intentar fer els paral·lelismes amb els cartells. Ha sigut una campanya, la veritat, molt, molt intensa. Avui hem hagut de treballar molt el dia a dia perquè havíem d'esperar...
Clar, fins que no van sortir els cartells no s'hi va poder posar, no?
Clar, clar. Havíem de per això, esperar els cartells. I després també amb el tema del tractament. Nosaltres ja, com et deia, portem molts anys treballant amb Arrels, sabem perfectament el to que ells volen, amb el que ells volen tractar les campanyes, vull dir, sempre un to certament positiu, mai que sigui lacrimogen, i sobretot la Fundació Arrels està trencant estereotips, no vol contribuir a la imatge i al prejudici que envolta la gent sense llar. Per això, a l'hora de fer aquesta recreació, aquestes imatges, hem hagut de cuidar molt doncs, tot el que és l'estètica, doncs, aquest equilibri de transformar els candidats en gent sense llar, però sense caure amb l'estereotip de
els prejudicis, no?, que tenim cap a les persones sense llar, també. No sé si veu avisar els polítics o els partits que modificaríeu aquests cartells o no?
Doncs la veritat que no, la veritat que no. Nosaltres confiem que a veure, això no és una campanya comercial. No,
no s'ha encaixat, no? Us han dit alguna cosa? O?
De moment no, és cert que acabem de llançar i esperem al revés. Nosaltres esperem rebre més difusió i més altaveu per part d'ells. Al final és una qüestió que ens involucra a tots, a nosaltres com a societat, als polítics com a part activa dels governs que prenen decisions per fer actuacions contra aquesta problemàtica, i al final hem fet un ús molt, molt blanc de la seva imatge. Vull dir, no és una campanya de crítica social, no és una campanya de crítica política, hem volgut tocar totes les ideologies perquè al final estem lluitant per un objectiu, per una causa comú, no?, que és la lluita contra el sensellarisme. No?
He llegit que per crear aquestes imatges heu fet servir la intel·ligència artificial.
Què vol dir això exactament? Com ho heu fet? Ens pots explicar una mica?
Sí, a veure, bàsicament nosaltres hem utilitzat uns models basats en un model que es diu Stable Diffusion i gràcies al nostre partner tecnològic, que són bueno, uns cracs, uns experts en tota aquesta tecnologia, el que hem fet és entrenar la màquina perquè ens doni aquestes imatges modificades tal com les volien obtenir, no? Al final hi ha molts models d'intel·ligència artificial, tu bàsicament el que els hi pots és una imatge i els demanes doncs, una evolució, però els nostres models han estat entrenats perquè ens donés una imatge doncs, que respongués als objectius de campanya. No? I la veritat que estem molt contents. Com deia el Lluís, la veritat que el resultat per nosaltres ha sigut excel·lent. Creiem que compleix molt l'objectiu de visibilitzar la causa, de donar un missatge ferm, també, no només la imatge, sinó, no sé si heu tingut l'oportunitat de veure la campanya, el tema dels missatges, dels copies, que també hem jugat amb el mateix claim de campanya, doncs, a donar-li una mica la volta, perquè també a nivell de missatge doncs tingui coherència. I la veritat que, bueno, l'acabem de llançar, però creiem que tot aquest ressò que està tenint la campanya doncs, serà positiu per la Fundació i per visibilitzar la causa, sobretot.
Els copies són magnífics, a més no s'utilitza la intel·ligència artificial per fer aquests copies. Per tant, felicitats a l'agència.
Doncs a David Lahe, director estratègic de l'agència de publicitat Xerba, un dels ideòlegs d'aquesta campanya d'Arrels. Gràcies i felicitats de nou per la campanya.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai d'explicar-nos.
Que vagi molt bé, bona nit. Doncs bé, com deies, Lluís, no, surt pocs dies abans no, d'aquestes eleccions, veurem també el recorregut que té i si potser això li dona també més visibilitat a Arrels per més endavant, no? Que no només es quedi en aquests 5 dies que falten de campanya.
No, jo crec que l'encert és màxim, ja, més enllà de l'aparícia estètica i del programari digital que avui existeix, que fa meravelles, és que jo crec que han aconseguit posar Arrels amb la ment de moltes persones que desconeixen absolutament la seva existència. Per tant, felicitats per tots els àmbits.
D'aquí una setmana estarem comentant els resultats electorals. No sé com... Molt breus, perquè ja són les 10 de la nit. Com l'esteu vivint, aquesta campanya? S'està fent llarga?
Doncs mira, jo ja estic desitjant que arribi el diumenge perquè, a veure, és com un partit de futbol, que tirin els penals, no? Perquè això acabarà amb penals i que es desempati, vaja.
Eulàlia. L'última setmana, i més amb tants indecisos, jo crec que és el moment de les emocions i dels últims cartutxos, no? Avui veiem tots els partits també ja tirant les últimes pilotes que tenen a la seva teulada, intentant treure allò el Sant Cristo Gros, suports, vídeos, i a mi sembla que l'última setmana m'agrada molt. La campanya se'ns ha fet molt llarga, abans ho dèiem amb l'Enric, això ha sigut llarguíssim, però l'última setmana jo crec que és emocionant pel que ens agrada la política.
Crec que fa una setmana que ja dèiem que s'està fent llarga.
Sí. Però l'última setmana és emocionant, i és una setmana que ara ja això ja no va de propostes. Ara les propostes, si ja no les has dit, ara ja no és el moment, ara ja és de grans mítings, mobilitzar els teus i veure al final què passa diumenge, no? Dilluns estarem aquí per comentar-ho.
Isabel.
Jo crec que aquesta setmana també jo trobo que és apassionant, sobretot perquè quan hi hagin els grans debats, no? I ara aquesta setmana tenim els debats, i aquí el que menys s'equivoqui sortirà vencedor. Per tant, no és tant de, com deia l'Eulàlia, que ens posin noves promeses sobre la taula, sinó no d'equivocar-se poc.
A mi no se m'ha fet llarga, a mi m'apassiona el màrqueting electoral i per tant l'estic gaudint. Ha estat una campanya molt en forma de serra, és a dir, tots els candidats han tingut punts alts i punts baixos, tots han tingut encerts i han tingut baixades, han tingut coses més bones i coses més dolentes, i crec que s'ha mogut molt poc el taulell. Curiosament, després d'una campanya realment llarga s'ha mogut molt poc el taulell, i aquests indecisos que hi ha a l'Eulàlia seran definitius, i suposo que aquests debats, alguns indecisos, deixaran de ser-ho.
Bé, doncs dilluns que ve us espero aquí per comentar-ho tot plegat. Enric, Eulàlia, Lluís i Isabel, gràcies per acompanyar-nos.
Sí, gràcies.
Fins dilluns que ve. I quan són les 10:02, a aquesta hora actualitzem la informació. Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Sos Racisme demana posar el focus en els agressors i no en la víctima en el cas Vinícius. Després de l'episodi d'ahir en què el jugador del Madrid va sortir insultat del camp del València, en els últims minuts hem sabut que la fiscal encarregada dels delictes d'odi ha actuat d'ofici. En una entrevista al 9C de RAC1, la coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia de l'entitat de Sos Racisme, Paula Rossi, creu que la societat s'equivoca quan assenyala només el jugador.
Que España no es un país racista y después darnos cuenta de que esto mismo ocurre también en las ofensas contra el rey, contra otras muchas personas.
Bé, aquest no és el tall que volíem sentir. En qualsevol cas, la coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia de Sos Racisme deia en una entrevista al 9C a què feia aquestes declaracions.
No estamos focalizando en la agresión. Es como que otra vez nos salimos del hecho, no condenamos, sino señalamos al agresor, como fue lo que hizo esta persona, señalar al agresor, y nos estamos quedando con otros aspectos periféricos que lo único que hacen es minimizar la violencia y en este caso el racismo.
I denuncia que cada dia hi ha actituds racistes a Espanya. Posa com a exemple els controls aleatoris de la policia.
Imagino que avui també parlareu d'aquesta qüestió al Tu diràs, Aleix Pariser. Bona nit.
Bona nit, sí. Ja en vam parlar ahir amb tot l'enrenou que va haver-hi a Mestalla i avui, evidentment, des de diversos punts de vista seguirem tractant aquesta polèmica que va haver-hi a Mestalla amb aquests crits racistes en la figura de Vinícius. Farem tertúlia amb Santi Nolla, amb Antoni Bassas i amb David Bernabéu. I atenció, perquè a 11:15, quan arrenqui el Tu diràs, tenim una notícia important sobre la planificació del Barça de la pròxima temporada. Per tant, obrirem algunes carpetes interessants avui al Tu diràs. Farem la prèvia del Valladolid-Barça demà, un partit totalment intrascendent. I com sempre, ens visitarà el Joan Josep Pallàs amb l'Això no té nom i el David Llorenç amb el final feliç.
Doncs n'estarem pendents. Com sempre, gràcies, Aleix. Fins ara.
Fins ara.
Pep, per cert, que les últimes dues hores per publicar enquestes abans de les eleccions són precisament a partir d'ara i fins a les 12 de la nit.
Sí, aquesta mitjanit. La llei electoral prohibeix publicar-ne de noves. Les últimes que han sortit a Barcelona no desfan el triple empat entre Jaume Collboni, Ada Colau i Xavier Trias. El candidat socialista és el favorit, això sí, en les que publiquen El Periódico i El País, mentre que la del digital El Nacional situa Trias al capdavant. Totes tres enquestes situen Ernest Maragall en quart lloc i preveuen que el PP seria cinquè. També anticipen que Vox podria entrar a l'Ajuntament de la capital.
I en marxa el concert d'Elton John al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Ja fa pràcticament una hora que el músic britànic és de l'escenari i ja ha repassat alguns dels seus grans èxits que formen part de la seva gira de comiat. 17.000 persones segueixen les cançons assegudes tant a la grada com a la pista.
Doncs anem de nou cap al Palau Sant Jordi. Bàrbara Padilla, bona nit.
Hola, bona nit. Hi havia moltes ganes de veure-la en directe després de 3 anys d'espera i és que, recordem, havia d'actuar a Barcelona l'octubre del 2020, però no ho va poder fer per la pandèmia i després el van operar del maluc. El músic, que ara té 76 anys, porta unes ulleres roses amb estrelles, ja ha tocat Rocketman i Tiny Dancer, les dues molt aplaudides, i ha demanat disculpes per haver trigat tant a venir. Recordem que després d'aquesta gira, que acaba el 8 de juliol a Estocolm i de més de 60 anys de trajectòria, el músic britànic s'allunya dels escenaris per dedicar-se a la seva família i no farà més gires, sinó algun concert puntual. En aquest sentit, els assistents són conscients que viuen un moment històric i ho estan gaudint com si fos l'últim cop que el veuen.
Gràcies, Bàrbara, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
I gràcies, Pep, tu doncs, també. Bona nit.
Fins ara, bona nit.
El temps, Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Encara està plovent aquest lloc, i en algun lloc ara mateix o què?
Sí, en alguns llocs de les comarques de Lleida, en sectors de la Noguera, també del Pallars, de l'Alta Ribagorça, dels dos Pallars, però especialment estem pendents d'algunes pluges que hi ha al sud del Segrià i de les Garrigues, alguns nuclis de tempesta a cavall de les Garrigues i al sud del Segrià, desplaçant-se cap al Baix Segre. Atenció, perquè són tempestes una mica fortes, petites, però que poden acompanyar-se de calamar-se, i en la propera mitja hora aproximadament, doncs aniran desplaçant-se fins a arribar a la franja de Ponent, després ja aniran desapareixent i demà noves precipitacions, tot i que al matí ja pot aparèixer algun ruixat en algun sector de la Catalunya central, alguna gota, algun sector de l'interior del Camp de Tarragona. Abans del migdia serà a partir del migdia i al llarg de la tarda i del vespre que els xàfecs, les tempestes de manera irregular afectaran moltes comarques, no pas les de Girona, que tret de l'àrea pirinenca en queden al marge, però sí molts sectors del Pirineu i el Prepirineu, la Catalunya central. A diferència avui, creiem que el prelitoral de les comarques de Barcelona doncs demà no rebrà precipitacions, però sí de nou cap al Pla de Lleida i l'interior del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Compte que algunes tempestes poden ser fortes, temperatures semblants a les d'avui, de 20 a 25 graus, compte perquè les tempestes fortes doncs, poden provocar doncs, malvestats, com ja sabem, aquesta època en els conreus, perquè poden acompanyar-se de calamar-se o pedra o fins i tot fortes ratxes de vent.
Gràcies, Abel. Fins demà, que vagi bé. Bona nit. Bona nit. Dos minuts de pausa i de seguida el No s'ha parlat prou d'avui amb la Llucia Ramis i el Carles Fiter.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
Vols posar-te plaques solars? Aprofita que aquest mes de maig a Àngel Solar et regalem fins a 4 panells en contractar la teva instal·lació.
Truca al 900-01-081 o entra a angelsolar.es i emporta't les teves plaques gratis. Recorda, només aquest mes de maig al 900-01-081 o a angelsolar.es.
Encara no saps com reclamar la factura de la llum? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. Truca ja al 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. No ho sé, amb Anna Ballonet.
Passen gairebé 10 minuts de les 10 de la nit. Els dilluns a aquesta hora, ja ho sabeu, que fem el No s'ha parlat prou, avui amb la Llucia Ramis i el Carles Fiter, com esteu?
Molt bé.
Bona nit a tots dos. Cansats també ja de la campanya?
És molt dolenta la campanya d'enguany, no? Estic d'acord en
que... No, és que he acabat els tertulians preguntant-los com ho portaven i no dèiem pensar... que la setmana passada ja dèiem que se'ns feia llarga.
Una mica insulsa, una mica, no sé, jo crec que no està ben pensada. No sabria dir-te a qui va adreçada.
Clar, però no hi ha una única estratègia de dir com serà aquesta campanya, sinó que són intervenen...
En general, a qui va adreçada aquesta campanya?
Pels que no votem a Barcelona, cansats dels debats de Barcelona. També t'ho dic, eh? Jo visc a Barcelona, però no voto Barcelona. Però a vegades és com dir, tot es resumeix a si turistes o no sé què. Home, doncs...
No sé, no l'acabo de veure.
No,
Cansada de... I per què continuen fent campanya? Si passen 4 anys fent campanya, per què cal fer campanya encara?
Aquests això és un altre debat, de si val la pena que aquests 15 dies es concentri la campanya oficial i després l'extraoficial.
I són
no?
molt antigues, perquè tot això d'enviar papers, fulls de paper, això ja està molt passat, no?
Sí, sí.
Penjar cartells, això és d'una altra època, no votes perquè hi hagi uns cartells penjats en els carrers. No, de sobte no dius, ostres, m'he recordat que puc votar en aquesta persona, no?
Va, en fi, que no volíem parlar d'això. No s'ha parlat prou, que d'això precisament sí que se n'ha parlat prou. A veure, Llucia, per on vols començar avui?
Perquè, a veure, no heu de sortir mai amb homes que tinguin noms que comencin per la Jota.
Vaja. Ja s'ho he avisat abans.
Sí? És el teu cas? Jo no surto amb cap home.
Sí, sí.
No surti mai amb cap home que comenci amb Jota, tampoc. No.
Bé, això és una teoria que s'ha fet viral, potser arran de la ruptura de Taylor Swift i de l'actor Joe Alwyn. Els fans de la cantant i a les xarxes socials no han parat a especular sobre els motius pels quals s'ha acabat aquesta relació, i la majoria coincideix en una possible explicació. I l'arrel del problema seria, doncs, aquesta, la teoria dels noms que comencen amb Jota. Quina és aquesta teoria?
Ui, no la conec, aquesta teoria.
Ara te l'explic. Segons el Urban Dictionary, la teoria del nom Jota estableix que qualsevol noi amb un nom que comenci per la Jota
sí.
és, atenció, ho dic amb paraules textuals del diccionari que és trobar, Una merda absoluta.
No. Tu saps el que de Jordi, Joan, Josep, que ara, ara mateix estan escoltant i s'estan maleint el que estàs dient?
Això és com el tema de l'horòscop, no? Que per què has nascut un dia, allò ja determina
correcte,
com ets.
Doncs correcte.
Això també, la inicial ja determina com...
La cosa que, òbviament, no decideixes tu en cap moment de la teva vida, no, no sé que vulguis canviar el nom.
Exacte. Bé, aquest, segons aquest diccionari, això, les hi passen això, i no hauries de sortir mai amb una persona, amb un noi que el seu nom comença per Jota, perquè poquíssims homes amb un nom que comença per Jota valen la pena. Això és el que diu...
Jo ric perquè em salvo, saps? Perquè comença amb ser, si no...
Llavors, que tenen fama, tots els que tenen un nom que comença per Jota tenen fama de famelluts, de tòxics, de tramposos i de poc fiables. Okay. Llavors, això s'ha fet viral, milers... Quan es va fer viral, milers de dones van sortir i van dir, és vera, la meva pitjor relació va amb un tio que tenia un nom que començava per Jota. Tenien molt males experiències amb homes de noms començats per Jota. I s'hi van anar sumant més i més dones i més persones, sobretot al TikTok, i les usuàries compartien les seves històries. Amb la qual cosa, que va passar? Doncs que anava creixent la mala fama de tots els tios que tenien un nom que començava per Jota. Perquè una deia que el seu Jota era mentider, una altra deia que el seu Jota era infidel, una altra deia que el seu Jota necessitava teràpia, etcètera, etcètera, no? Llavors, la influencer Kenzie Elizabeth va assegurar al podcast I Love You So Much que no pots confiar-hi mai en els homes, els noms dels quals comencen amb Jota, i deia, això és universal, ho ha de saber tothom. Els pitjors nois amb què he sortit tenen noms que comencen per Jota.
Clar, aquí pot tenir a veure el que deia abans el Carles, no? Que n'hi ha tants que és molt fàcil poder confirmar aquesta teoria, no?
És el problema. Segons l'Administració de Seguretat Social dels Estats Units, 3 dels 10 noms més populars en els homes en els darrers 100 anys comencen per Jota, que són James, en primer lloc, John, que és en tercer lloc, i Joseph, el número 8 d'aquests 10 que sabem.
Però és que aquí a Catalunya,
més habituals, clar.
Jaume, Josep, Joan, Jesús,
sí, sí, sí.
Jordi... Clar.
Clar, i Jesucrist també quedaria estigmatitzat per aquesta teoria, no? Llavors, el New York Post diu que milions d'homes podrien quedar fora de les aplicacions de cites per culpa d'aquest estigma.
Tu no saps el que has fet aquí, ara, posant sobre la taula aquesta teoria, perquè avui hi haurà discussions a
sí, sí.
moltes... De fet, he de dir
que
tinc queixes de casa meva, ja.
No ho dic jo, això és una cosa que s'ha fet viral. Jo no tinc la culpa de res, jo estic parlant d'un tema del qual trob que no s'ha parlat poc, no s'ha parlat prou. I què ha passat? Doncs que han començat a sortir en lots per tot arreu, que tenen noms...
Que es volen canviar els noms.
Clar.
Que estan anant al registre a canviar-se el nom.
No, diuen que són bona gent, diuen que fan esport, que són amables, que ajuden els seus pares, que treuen bones notes i que no tenen cap culpa de tenir un nom que comença per Jota.
Home, és que...
Però és que són decisions, fixeu-vos.
És que la Lucía no sap el que acaba de fer ara aquí.
És que el dels noms, tu posaves molt bé en l'exemple de l'horòscop, perquè són coses que tu no pintes res. És a dir, tu neixes quan neixes, no depèn de tu néixer. I posar-te el nom tampoc, és veritat que ara crec que te'l pots canviar, no desconec la llei. Però, clar, són coses que no depenen de tu, llavors que et marca.
Et marquen.
És a dir, que el moment que et posen el nom és quan aquell moment diu, mira, t'estan posant, el moment que neixes ja seràs així. Clar,
jo reconec que vaig pensar, ostres, sí, és veritat,
El
meu Jota, i després n'hi havia dos més que diu, no, són bona gent.
En canvi, els que es diuen Xavi en català bé, els que es diuen Javier en castellà són un desastre, no? Llavors aquí, afortunadament...
No, clar, això és com et diuen a casa.
Clar.
O sigui, com et diuen les parelles, no? No sé.
En fi. Nosaltres aquí ho hem deixat anar, però vaja, que no vol dir que n'hagueu
de fer cas. Una teoria
superferma.
No, és això, que al final, esclar, si tu comences a treure totes les jotes de tothom, doncs al final sí.
Sí, segur que
n'hi ha molts que són així. Clar. Però podríem fer el mateix amb altres lletres.
I segur que també trobaríem exemples. En fi, Carles, tu també vens a estigmatitzar algun col·lectiu?
No, en principi no. Però sí que vinc a que prengueu consciència una mica de com funciona això dels dominis d'internet.
Ui!
Saps, els dominis? En tenim el registre dels dominis, que és un negoci important per molts països. A veure, en principi d'internet, quan neix internet, o les pàgines web, etc., s'han de fer dominis. Llavors creen els .com, els genèrics, els .net, els .org, i després hi ha un senyor que diu, escolta, això no anem bé, perquè això ho hem de fer d'una altra manera. I decideixen posar i donar-li un domini a cada país. Llavors, cada país del món té un domini. El 1985, els primers van ser Estats Units, el .us, el Regne Unit, el UK i Israel, el .il. Vale? I més o menys una dècada, el 85 i el 95, tots els països van acabar tenint un domini propi. Val? Què passa? Que això no controlaven només els governs. Aquest senyor van començar a donar-ho doncs, a universitats, o a, bé, en alguns casos sí que hi havia governs, però en altres no són governs. Llavors ens trobem que depèn de quins dominis sí que pertanyen a governs i depèn de quins no l'administren. Mm. Val? I va haver una mica de caos, perquè ja hi va haver negoci. I a més, si et tocava la loteria de que tenies un domini que coincidia amb alguna cosa, era un jackpot brutal.
Carai, havies per, fet el...
Sí, per exemple, una abreviatura de domini que es fa servir molt és el bit.ly. Us sona? Sí. Que a vegades hi ha molts dominis que són tal bit.ly, no? Uh-huh. Ly és de Líbia. Tots els dominis que són un munt que es creen abreujats són de Líbia. Per tant, això ho gestionava un empresari que ni tan sols vivia a Líbia. De fet, van canviar la llei perquè era tal el desordre que van dir, escolti, l'única persona que és propietària de tots els registres d'aquell país, almenys ha de tenir un vincle amb aquell país. I aquí Líbia era un senyor que vivia al Regne Unit i va fer una mena d'enganyar i al final el van descobrir.
És que jo recordo el principi d'això bé, al principi no devia ser, però una mica més endavant, quan ja estava més estès, que hi havia gent que pensava a veure quins dominis podia comprar inventats, no? Mm. Perquè això, si pensava que llavors potser això li podia reportar alguna mena de benefici posteriori,
però
no?
Però això és com si tu compraves Pepsi.com, per entendre's. Però estem parlant de la terminació,
sí, 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 sí.
Que, per exemple, un dels dominis més utilitzats és el de la televisió, TV baixa, no?
Sí.
La TV baixa, per exemple, Twitch. Twitch.tv baixa és un dels dominis més utilitzats. Val, què passa? Que TV baixa és d'un país que es diu Tuvalu. Tuvalu és un país que ho gestiona una empresa que es diu VeriSign, sí. Val? És una de les empreses més grans del món de dominis, i van arribar a un acord amb el govern de Tuvalu que li paga 5 milions d'euros l'any. Clar, tu imagina't, el seu principal client és Amazon, és un país petitíssim, i clar, és un dels països més rics del món, en aquest sentit, perquè tenen 5 milions d'ingressos gràcies al xollo aquest, clar, imagina't. Un altre domini encara li ha tocat la loteria, el d'Anguila. Anguila, el domini és .ai. Us sona? OpenAI, sí. Intel·ligència Artificial, AI. Sí. Doncs el 2018 van ingressar, 2018, fa 5 anys, 2.8 milions de dòlars d'ingressos pel domini AI. En aquests anys, en 5 anys, s'ha multiplicat per 10. Es calcula que ara estan sobre els 10 milions d'ingressos l'any. Hi ha 150.000 registres de domini AI per un lloc de 14.000 habitants.
Estava intentant buscar el pressupost de Tuvalu, de tot el país, anualment. No l'he trobat, però he trobat que només té 9.561 habitants, doncs aquest país.
9.000 habitants en 5...
Que pot ser que el pressupost sigui menys dels 5 milions.
Doncs Anguila té 14.000 habitants i té 10 milions d'ingressos aproximats amb el domini d'AI. Val? Però què passa? L'altre dia, en aquest lloc, hi va haver un vaixell que passava per allà i amb l'ancla va a foradar el cable submarí per on passen totes les dades. Perquè, clar, el fet de que tu ho tinguis a Tuvalu, la informació va fins a Tuvalu i torna. La gràcia és que ha d'anar fins allà. I què va passar, Anguila? Que durant unes hores tots els dominis .ai del món van fallar perquè hi havia un vaixell que havia rebentat el cable submarí i vaja, una mica d'allò. Més casos, més ràpids.
Domini. A vegades, no, aquestes coses com que ens costen tant d'entendre perquè no les veiem i són intangibles i després una àncora va i arrenca un cable i...
De fet, és allò tan meravellós que és que tots ens pensem que el núvol va per terra, diguéssim. El núvol són grans servidors i la funció els arriba per cables submarins. No arriba per una cosa que estigui al cloud. El domini.io s'utilitza molt en tecnologia perquè és input-output, sí. I O és del territori britànic de l'oceà Índic, que és un lloc de petites illes dispersos entre Àfrica i l'Índia, enmig de l'oceà Índic, també conegut com Chagos, i aquests, per exemple, no veuen un duro. I el munt de dominis però està totalment explotat i no veuen ni res. El TK, domini TK, és una aplicació d'eines, que és un lloc que es diu Tokelau, un arxipèlag de Nova Zelanda, on hi viuen menys de 2.000 persones. Hi ha 25 milions de dominis registrats .tk. Per què? Perquè el govern de Tuvalu, que em sembla que són Tokelau, perdó, són molt meravellosos, i han dit que tots seran gratuïts i il·limitats.
Ah, mira.
I per tant hi ha 25 milions de dominis. De fet, una de les coses que també pots fer és que tu lliurement pots decidir el preu del domini i pots decidir la durada, per exemple, els punts d'IA d'intel·ligència artificial d'Aquila, mínim has de contratar per 2 anys. Això cada país fa al·lucinant.
Ja no hi som a temps, oi, de fer negoci amb això, ja...
No, i de fet, des de fa uns anys van veure que això era un monopoli tan bèstia que van obrir una mica els dominis, i us sonarà que també hi ha els punt top, punt pro, punt Barcelona, punt shop, i van obrir una sèrie de dominis per tal de que no hi hagués tanta responsabilitat i tant pes i tant monopoli amb els dominis més importants. Més causa, Somàlia, aquest és bo. Somàlia és .so, val? Que ho fa servir Notion, us sona Notion, una aplicació bueno, que és bastant important, però estan molt d'allò perquè és un país gens estable, i el que us deia, la informació d'anar a Somàlia i torna, hi ha dies que falla perquè no hi ha aquesta estabilitat. O Tonga, ho portava un senyor, els .to, va morir, i ara ningú ha deixat de funcionar i no saben què passarà amb aquests dominis, perquè el senyor va dur sense herència ni res i no saben com acabarà la història. I finalment, jo que et deia de la loteria, no? Que et pot tocar la loteria, per exemple, a l'illa del Carib, hi ha una illa que es diu Canal de Guernsey, que és .gg, vale? Sí. I s'ha posat de moda, per què? Perquè la gent que juga a Twitch acaben d'allò com diem good game, no? Saps els que juguen allò, fan un good game GG, i llavors hi ha molta gent que compra aquest domini per fer, doncs, la seva partida .gg, i clar, aquesta pobra illa que està allà tranquils han vist com se'ls multiplicaven els ingressos.
I s'hauria d'imaginar, no?, que un .gg que al principi doncs no és que soni gaire
atractiu,
bé, no.
Correcte.
Doncs acabaria així. En fi, molt, molt interessant, perquè desconeixia, sobretot desconeixia que existissin alguns d'aquests dominis, que no els he vist mai. Em sembla que més enllà dels .es, .cat, .org, aquests els més típics, n'hi ha molts.
Però
que...
Però a l'FM, que moltes arriba... emissores fan servir FM, sí. També és d'unes illes, ara no ho recordo, però també és un país que està FM.
Tot està agafat, sí, no, sí. No tenim res a fer. En fi, Llucia, abans d'acabar, de què més no s'ha parlat prou?
De la pàgina web per saber on toca el sol.
Existeix?
Sí. Això li hem d'agrair.
Què vols dir? Però on toca el sol per la posició de com es va movent, o com?
Sí, bon, això és bo, eh? Això li hem d'agrair en Àlex Sant Climent, arroba Àlex SNCRMNT a Twitter.
Carai.
Sant Climent, però sense les vocals, no? Tindràs.
Va fer un tuit que deia: potser no ho sabíeu, però existeix una web que us diu exactament si el lloc on voleu anar a fer una cervesa i toca el sol, o si el camí que heu de fer, l'alternativa, té ombra.
Home, està molt bé, això.
És un mapa interactiu amb les ombres dels edificis en cada moment del dia. I això és shadowmap.org.
Mira,
veus,
sí. M'encanta aquesta web.
No, sí, es considera un dels tuits més interessants i més útils de tots els temps, segons el que diuen els tuitaires. Té gairebé 1.000 retuits, 94 cites, 6.750 likes, més de 2.100 preferits, i efectivament és una web que et mostra el mapa. En el mapa te mostra el lloc on vols anar i veus si li pega el sol o està a l'ombra. I llavors...
M'agrada molt. Estic mirant-ho ja, de fet,
Quan va penjar... Ara estarà a les fosques.
Sí, bueno, depèn
d'on miris.
Si mires
la terrassa de Barcelona, estarà a les fosques. No crec que surti...
Però això, per exemple, per agafar una pretendent de vacances, etcètera...
Clar, és el que t'anava a dir, que a vegades... O fins i tot, a vegades has de llogar un pis... I dius, aquí aquest pis on li toca, si has de mirar la brújula i veure si està cap a nord, cap a sud, o si el menjador li vindrà... Home, això...
Sí,
però estalvia feina.
La idea que estava més pensant... Bueno, jo vaig interpretar així com... En aquell moment encara feia més fred que ara, i llavors era com... Vols una terrasseta que tingui sol?
Ah, per prendre alguna cosa, també.
Sol, clar.
Ah, també és bona.
I serveix per tot.
I ho mires, no? I dius, mira, aquí li pegarà el sol en aquestes hores i pots anar-hi. O no, ara seria l'ombra, no? Ara ens vendria més de gust.
Encara no, eh? No. És bo aquest tema, Llucia. No, és que l'altre dia jo encara volia sol. No sé, jo encara soc dels que encara vull sol.
Sí.
I la meva parella volia ombra. Llavors vam buscar una i vam trobar una taula...
Partida.
Són
les millors.
Clar, però això és meravellós, però al cap d'una estona, clar, ja no era així.
O sigui, clar, no sé si aquesta aplicació de Shadow Map vos podria ajudar
en aquest sentit.
Però...
Bueno, crec que fin i tant, A veure si amb una taula li toca la meitat d'ombra i la meitat del sol, això ja és més complicat, eh?
Bueno, mira.
No, però és vera que en aquesta temporada hi ha gent que li agrada més el sol i hi ha gent que no li agrada tant el sol.
Jo encara sóc de que toqui una mica el sol.
Sí, no, clar.
Sí, però també passes calor, molesta al cap d'una estona.
És veritat que estem en aquella època que ja no saps ni com vestir-te ni què posar-te quan estàs a casa, i que quan surts a prendre alguna cosa, de cop tens calor i passen 20 minuts i ja fa fred.
De fet, comentaven quan estàvem en aquesta terrassa que és molt bonic veure la gent passar, perquè veus el que va amb màniga curta, el que va amb jaqueta, el que va abrigat, el que, és a dir, clar, perquè hi ha de tot, no?
Perquè hi ha de tot aquests dies, és veritat.
Surts una mica abrigat perquè al matí fa fred i perquè més hi ha pluja i tal, però llavors a mesura que avança el dia fa calor. És
una
mica...
Jo demanaria una aplicació que et digués si a la terrassa a la qual penses anar-hi hi ha lloc.
Ah, mira!
Aquesta és bona.
Aquesta és molt bona. Igual que el Bicing te diu si hi ha bicicletes sí. disponibles o no, o els pàrquings te diu si pots aparcar o no, doncs el mateix amb les terrasses, no. perquè si vas fins allà i tanmateix no pots veure...
Em pensava que anaves a dir una aplicació que encertés el temps millor que l'iPhone.
No, això...
Jo sí. pensava que deia una aplicació que digués la temperatura de la terrassa.
Estaria molt bé, també. I una altra aplicació que digués si allà on vols seure, la terrassa, hi ha obres al costat o no.
Correcte.
Podria ser una mateixa aplicació, perquè si no ens haurem d'instal·lar 20.000 aplicacions al mòbil, que a vegades ja passa això.
Pots seure ja tranquil·lament i de sota ve...
A Barcelona seria més fàcil començar a parlar el que no hi ha obres.
Sí, exacte. Sí.
Però això tot és proposar-ho, perquè jo crec que, igual que els bars en un determinat moment es van haver de crear un perfil a Google Maps, per exemple, que, home, en el seu moment tothom... No, ara qui no hi ha... Qui no és a Google Maps és com que no existeix.
Anna, una crida molt important a tots sí. els restaurants, bars, botigues, tot, si us plau. Actualitzeu els horaris de Google Maps. No hi ha cosa més frustrant que arribar a un lloc que Google Maps diu que està obert i estigui
tancat. Això tens raó.
És molt frustrant. No costa res. De veritat, és molt fàcil fer-ho. Sisplau, actualitzeu els horaris.
Pues res. Igual que actualitzen els horaris, en el mateix moment que entren a fer aquesta actualització...
Tenim lloc a la terrassa, cosa... no hi ha obres al voltant, li pega el sol en aquest moment i la temperatura és aquesta.
Hauríem de contractar una persona extra per posar totes aquestes dades, però escolta'm, jo saps amb què ho havia pensat alguna vegada, això que deies, els aparcaments, això sí, però els aparcaments rotatius del carrer, és a dir, per exemple, a la zona blava o a un carrer qualsevol,
també.
Que et digués si hi ha lloc o no, perquè així a vegades et passes allà... fent voltes, no sé. Sí, i dius, no, si ja em diuen que no hi ha lloc, no, no estaré fent.
Els aparcaments al carrer voltes. Haurien de ser com els pàrquings aquells que tenen les llumetes
exacte,
verdes i vermelles.
Exacte.
I aquest carrer tens tres llocs. I, per, clar,
que tingués el detector,
exacte.
No, aquell.
Això,
és que
mira.
No hi ha cosa que m'estressi més que haver de buscar lloc per aparcar i no trobar-ne.
Tot això no ho han parlat a la campanya.
No,
hauria estat molt interessant.
És que la propera campanya els haurem de passar els temes. Mira, farem un recull de temes de què no s'ha parlat prou i els hi passarem els qui dissenyen les campanyes.
Molta intel·ligència artificial i molta tonteria i no sabem si fa sol o no fa sol en una campanya. Amb una altra raça.
Doncs segur que hi ha qui ens està escoltant que ja s'ho està apuntant de cara a la propera campanya. En fi, Lucía, Carles, ens veiem d'aquí 15 dies, que per sort doncs, ja s'haurà passat la campanya i amb una mica de sort els pactes i tot postelectorals potser ja els tindrem de ser.
I el futbol haurà acabat, també tot haurà acabat.
També, ja. També, ja tindrem via lliure fins a final de temporada. Que vagi molt bé, bona nit a tots dos.
Gràcies, Albert.
I abans de donar pas a l'Altodiràs, Pep Tormos, de què parlarà demà
el
Basté?
Doncs entrevistarà el president de Construmat i president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, Xavier Vilajoana.
Doncs per cert que demà no, ja no ho sé, farem el Girona i el Barça jugar a RAC1 i per